Benvinguts al Ningú no és perfecte. Avui, doble sessió doble de terror. Començarem amb American Horror Story Double Feature. Ja sabeu que cada vegada que surt una temporada d'American Horror Story en fem un seguiment. Teniu una special edition per a mecenes que recull tots els espais dedicats a les temporades 1 a 8, l'especial de la temporada 9 en el programa 20x23 i el dedicat a l'espin-off American Horror Stories en el 21x10. Un cop la desena temporada va finalitzar la seva missió a Star aquesta tardor, era el moment per analitzar-la. La peculiaritat d'aquesta temporada és que és una sessió doble dividida en dues parts, Red Tide i Death Valley. Farem una primera part sense spoilers en què parlarem conjuntament de les dues i a continuació comentarem la primera part i després la segona amb alguns spoilers. Tot seguit continuarem amb Terror i comentarem la cinquena entrega de l'Slasher Scream. Primer sense spoilers i en el darrer quart d'hora en parlarem amb spoilers. Si encara no l'heu vista i no voleu que us expliquin res, podeu escoltar mitja hora i us pareu en els últims minuts. Com sempre, us avisarem i posarem música entremig. Tot i que avui ens concentrarem en aquesta pel·lícula, ens reservem la carta de fer un especial al voltant de les quatre pel·lícules anteriors, com en el seu moment van fer de la saga Malson a Elm Street. Entre les dues seccions i seguint amb la temàtica de terror d'aquest programa, inaugurem un mini-espai de ressenyes de cinema, una secció molt curta en què comentarem la pel·lícula Come Play, Ven a jugar, que podreu trobar en DVD, plataformes VOD i a Movistar. Us acompanyaran la nostra productora, la Marta Sanz, en Jacint Casademont, en Francesc Morales i qui us parla presentant i dirigint aquest programa, l'Ignasi Arbat. Recordeu que podeu fer-vos mecenes nostres a patreon.com/ningunoesperfecte. Siguin sigui el grau de col·laboració, trobareu contingut exclusiu com Videoclubers, el darrer programa dedicat a quatre bodes i un funeral i altres continguts que us convidem que repasseu. Pel que fa al podcast, podeu escoltar tots els programes i subscriure-us a iVoox i també a la nostra web ningunoesperfecte.cat, en què tenim contingut exclusiu com el blog amb crítiques de pel·lícules. També podeu escoltar els últims programes en agregadors com Apple, Amazon, Spotify, Google i Pocket Cast. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes, instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Comencem el nostre viatge pel fantàstic i el terror. Disposeu-vos a ser atacats per vampirs, abduïts per alienígenes o rebre alguna punyalada d'algun assassí emmascarat.
I can't believe we're doing this. I never thought I'd get you out of the city.
I think this is going to be the perfect place to work without distraction.
I've been coming out here to write for a few years now. This place inspires us.
I could really use some of the inspiration you guys have on tap. I'm facing some serious writer's block.
I avui tornem a l'univers American Horror Story i ho fem amb en Francesc Morales, novament ja des dels Estats Units. Francesc, ens escoltem, ens parlem des de Tuscaloosa, no és així? Què tal, com estàs?
Sí, ja no farem connexions des de Florida. He anat una mica més al nord-oest, ara sóc a Alabama, on comença una nova etapa com a professor aquí, a Tuscaloosa, que de moment bueno, és una ciutat... És semblant a Gainesville en molts aspectes. Sembla la Gainesville de fa 30 anys, però vaja. Anava a dir que l'estic coneixent, encara estem coneixent la ciutat i jo.
Jo ja et vaig dir que cada dia més a prop de Nou Mèxic i més a prop dels alienígenes, que després en parlarem d'aquest tema. Per tant, et vas apropant molt lentament i a poc, però... Però és el teu futur, ja t'ho dic. Doncs va, anem a parlar d'aquesta desena temporada ja d'American Horror Story, aquesta sèrie que continua encapçalada per Ryan Murphy i Brad Falchuk, que són els dos showrunners, que a més, molts dels capítols d'aquesta temporada estan guionitzats per ells. Una temporada que ens ha arribat també una mica més tard, a conseqüència de la pandèmia. Havia d'arribar el 2020, ha arribat un any més tard. Es va estrenar el 25 d'agost del 2021. Aquí va arribar unes setmanes més tard a través de la plataforma Star, que està dintre de Disney+. i una temporada dividida en dues parts, cosa que encara no havia passat, és per això que es diu Double Feature, però està formada per, com si sí, podríem dir, dues temporades en una, perquè són Red Tide i Death Valley, que són històries de to, de característiques ben diferents.
Sí, sí, de fet no sé fins a quin punt originalment havien de ser dues temporades diferents, amb 10 episodis o 9 cadascuna, perquè realment no tenen res a veure, o sigui, no hi ha cap mena de connexió entre els 6 primers episodis, que seria Red Tide, i els 4 següents, Death Valley. Dues històries completament diferents, ni tan sols repeteixen actors entre les dues parts de Double Feature, aquesta temporada, i els finals són abruptes en totes dues parts. Per tant, sí, dona la sensació que havien de ser dues temporades diferents. També l'altra cosa que passa és que hi havia unes expectatives quan estava filmant i s'estaven creant aquesta temporada que semblava que havien d'estar completament barrejades. De fet, no sé si recordes els anuncis que hi havia per Twitter i a les xarxes socials, que no només donava la sensació que estaven barrejades, sinó que hi havia fins i tot un títol. Pilgrim havia de ser el títol del projecte o el títol provisional de la temporada, cosa que molts ens va fer pensar que passaria una cosa semblant entre Apocalypse i Coven, no? Que es connectarien les temporades de Roanoke i Pilgrim, i al final no ha passat res d'això. Cosa que ha estat una mica decebedor, com a mínim per mi.
Però en tot cas, jo crec que bastant satisfactòria la temporada en global, és a dir, jo crec que no és tan bona com 1984, però sobretot a mi la segona m'ha encantat. És a dir, són 4 capítols, però potser la primera és més convencional, però la segona part de temporada trobo que, ostres, m'ho he passat molt bé. O sigui, ha estat quan American Horror Story es torna molt boja i fa coses molt boges, doncs trobo que està molt bé. Passada de voltes. És com més li convé la sèrie. No és tan convencional la història que t'explica com la de la primera part, no? La de Red Tide, que és més convencional que no pas Death Valley.
Sí, sí, de fet, la segona part, que té 4 episodis, després ja comentarem en detall cada episodi, són 4 però semblen 10 quan els estàs mirant. I també és més boja que altres temporades, perquè també és un tema que encara no s'havia tocat en profunditat, el tema de les abduccions. Sí que havia aparegut algun detall en una segona temporada, però aquest cop sí que s'hi han dedicat a fons.
El que sabem més o menys és això, que Ryan Murphy havia declarat que aquesta temporada el que pretenia és fer-ne un al costat del mar, l'altre a la sorra, realment doncs és això, sí, i que són dues temporades pels aficionats que gaudiran en un mateix any natural. O sigui, el mateix Ryan Murphy parla de dues temporades, que de fet lliga bastant amb el que estàvem comentant ara, Francesc. Es va començar a rodar el 2 de desembre de 2020. O sigui que també s'han afanyat bastant a l'hora de fer tota la producció de la sèrie. I pel que fa al càsting, és el que comentaves tu, Francesc, que pràcticament el repartiment és diferent de la primera part, Red Tide, a la segona, Death Valley. L'única que repeteix és Sarah Paulson, amb un paper, no sé si principal o no, però important també en les dues parts de la sèrie.
Sí, sí, és l'única que repeteix, i potser estic equivocat, però crec que en els crèdits Sarah Paulson ja apareix com a productora executiva. Això passava ja a les temporades anteriors, o aquesta és la primera vegada?
Doncs no recordo, i no només ella, sinó també Evan Peters,
que... Evan Peters.
Sí. Suposo que, clar, són els dos actors que porten des de la sèrie al principi. Això és molt habitual, no?, quan un actor consolida i és ja la pròpia imatge de la sèrie, passa en un moment determinat a ser productor executiu de la mateixa, que no representa, sí, crec que era... altra cosa que cobrar més del que cobrava fins aleshores.
Sí, crec que només fallen a 1984. Crec que és l'única temporada que no hi surten, però la resta sí que repeteixen.
Sí. De fet, era una de les promeses del Ryan Murphy a l'hora de fer aquesta nova temporada, que és que recuperar alguns dels actors que no havien aparegut en les temporades anteriors, les últimes, i que el públic se'ls estimava. Clarament es referia a aquests dos actors que tenim aquí, sobretot, clar, Evan Peters només apareix a Red Tide. Suposo que també l'agenda de l'actor ha estat una mica apretada aquest any, i el fet de tenir aquesta temporada li ha permès això, poder estar a la sèrie sense haver-hi d'estar tota la temporada, perquè només està a la primera part. Però vaja, també recuperem a Lily Rafe, que també està pràcticament des del principi de la sèrie, ella sí que havia aparegut a 1984, el Finn Wittrock, només apareixia a l'últim capítol de 1984, però apareix també a la primera part de Red Tide. Billy Lord també apareix en aquesta temporada, tot i que el seu paper aquí és molt menor. Recordem...
Sí, en canvi el de Leo Rape és, crec que és la primera vegada que és protagonista. Protagonista vull dir absoluta, vull dir que forma part dels dos, tres actors principals. No és la primera vegada que fa de mare patidora. Això ja havia passat, crec que la primera temporada, no? És a Murder House, és la primera persona que viu, la primera família que sí. viu a la casa, que bueno, és la que perd el fill.
A 1984 també era mare patidora.
També era patidora a 1984. A Coven també surt. És la monja també a la segona temporada, però és el primer cop que té un paper protagonista, crec jo.
Billy Lord ja han dit que surt poquet en aquesta temporada. És cert que també havia gravat un capítol d'American Horror Stories, que té un capítol en què ell és protagonista. Leslie Grossman, que surt bastant en les últimes temporades i que, de fet, també és la que repeteix juntament amb Sarah Paulson en la pròpia temporada, tant a Red Tide com a Death Valley.
Cert, sí, sí. M'havia oblidat d'aquest personatge tan raro.
I la gran...
No, hi ha una tercera actriu.
Que repeteix?
Sí, hi ha una tercera actriu, el que passa que igual és massa irreconeixible a Death Valley.
Quina és?
Sí, no te'n recordes? La química.
L'Angèlica Ross?
És Zeta, em penso que es diu.
Ah, ostres, sí, el que, clar, té aquell ull...
Sí, té està greument deformada.
Bueno, té un ull alienígena i un ull humà, diguem-ho clar, no?
Sí, ara comentarem els problemes amb aquest personatge quan arribem a Death Valley.
Perfecte, sí, doncs sí, tenim aquestes tres actrius. De fet, són les que repeteixen dintre de la mateixa temporada en les seves dues parts. I llavors tenim un que a mi m'hagués encantat que hagués repetit, però no és així, que és novetat a American Horror Story, que és Macaulay Culkin, el protagonista de Solo en casa, que s'incorpora i esperem que a partir d'ara el podem seguir veient dintre de la franquícia American Horror Story. Almenys això és el que també vol Ryan Murphy, que ha dit que mentre ell vulgui treballar a la sèrie, que té la porta oberta i que cap problema, endavant. I els ha sortit molt bé l'aposta de Macaulay Culkin. No sé com ho has vist tu.
Jo em pensava que seria només un cameo, però una cosa semblant. No? De fet, apareix que fa de prostitut, no? Fa de prostitut masculí, i jo pensava, vale, aquest és el paper que farà, apareixerà en aquest episodi, crec que és el primer, i ja està. I llavors veig que no, veig que cada cop té més importància i que, no sé, jo l'he vist com un gran actor, la veritat, que m'ha sigut greu que ens hem perdut no sé quants anys de gaudir de l'art i l'ofici de Macaulay Culkin, però vaja, suposo que a partir d'ara, si no cau un altre cop en cap altre problema, se'n sortirà, no sé si dintre d'American Horror Story, però vaja, ho fa extraordinàriament bé en aquesta temporada.
Sí, aquí el Ryan Murphy ha dit que en ell hi ha llum i foscor i és una cosa que li atrau molt, molt de l'actor i explica que va convèncer-lo el paper després que el truqués, li expliqués la personalitat del personatge així per telèfon i li va prometre sexe boig i eròtic. I aleshores això ja el va, diguéssim, convèncer del tot de que havia de fer aquesta sèrie.
Igual sí que tornarà a caure en alguna cosa. Crec que me'n passo les meves pròpies paraules en menys d'un minut.
Per cert, un altre dels actors que té un paper secundari aquí, però que crec que no havíem vist des de Roanoke a la sèrie, és el Dennis O'Hare, que també és un dels actors que està pràcticament des del principi, que aquí fa aquest paper d'aquest, no sé si és un dissenyador d'interiors, però que té connexions amb l'Ajuntament del poble.
Sí, és una de les... és un dels molts elements no explicats de forma satisfactòria a la sèrie. Ell apareix com és membre del Consell Local, del govern, a Provincetown, com molts altres pobles de Nova Anglaterra, aquí als Estats Units. El govern és obert, és a dir, no hi ha un ajuntament com nosaltres l'entenem, sinó que hi ha aquestes reunions que a vegades veiem a les pel·lícules, no? Sempre amb un assassinat, perquè per això fan la peli, però també reuneixen per altres coses que no són assassinats. i llavors es decideix en comú i el que seria l'Ajuntament, tal com l'entenem nosaltres, és com una mena de gestoria, però el poder el té la reunió del poble, que és el que es veu en aquests, crec que és el darrer episodi o un dels darrers episodis. I aquest en Dennis O'Hara fa un paper molt estrany, perquè al principi és dissenyador, però quan veiem en el flashback està venent cases. No s'explica mai, o potser feia les dues coses al mateix temps, també els és una mica igual, suposo, a l'hora de fer la sèrie, però vaja, és el paper que té. Uh-huh. I és cert, està des del primer moment, està ja a la primera temporada, tenim un paper secundari.
Llavors tenim... Ostres, veus, si jo havia sabut també. Lily Rife també apareix a la segona part, a Death Valley, tot i que té un paper més petit.
És Amelia Earhart.
Exacte, sí, sí, em sembla que només surt en un capítol, però sí, sí, no, veus?
Sí, al final sí que repeteixen, sí.
Es repeteixen quatre actrius, eh? D'actors sí que cap, però d'actrius, mira, ja ens en repeteixen quatre. El que passa que és veritat que aquí té un paper molt menor, a Red Tide, en canvi, té un paper principal. Clar, una de les coses que després us explicarem de Death Valley és que combina fets històrics amb personatges que van existir de veritat amb una trama sobre els extraterrestres, l'extraterrestre de Roswell famós, que també tindrà la seva versió en aquesta temporada. I bé, a banda de Sarah Paulson, que ja hem comentat, que interpreta Mamie Eisenhower, que és la dona del president Ike Eisenhower, que apareix a la sèrie interpretat per Neil McDough, aquest actor que podríem dir que pràcticament és el protagonista d'aquesta temporada, que apareix també per primera vegada a la sèrie.
Sí, on havíem vist aquest actor abans? Perquè és bastant conegut.
Sí, ha fet un munt de televisió i en cinema, per exemple, havia aparegut un paper molt, molt secundari fa molts anys, ja, Star Trek First Contact, la vuitena pel·lícula de la saga, doncs allà hi sortia. I a banda d'ell, també recuperem algun actor habitual dintre de la franquícia, com Cody Ferran, que fa de Valiant Thor, un androide, en aquest cas. Després entrarem. Mike Vogel, que fa del president John Fitzgerald Kennedy. Alicia Soper, que fa de Marilyn Monroe. I aleshores hi ha tota una sèrie d'actors que interpreten a personatges coneguts com Steve Jobs, Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Lyndon B. Johnson, l'altre president, Stanley Kubrick, Henry Kissinger, o sigui, tots aquests personatges reals veurem aquí en aquesta sèrie interpretats per actors que segurament no ens sonen de massa res, perquè també els hi han volgut donar aquesta similitud amb el personatge de la vida real.
No sé si has comentat també com a personatge com a actriu o actor que apareix en diverses temporades, la Sheriff.
Sí, exacte.
Ella era havia fet papers en anteriors temporades, ara no em ve el cap personatge en concret, però era un personatge que ja havia sortit.
Adina Porter, em sembla que és l'actriu aquesta, que és la Sheriff, i també ens hem oblidat de Frances Conroy, que fa de l'escriptora aquesta de novel·les eròtiques, Belle Noir, que també és una actriu que des de la primera temporada de Murder House també està allà, no? Que feia de la criada, concretament, era ella.
La criada de gran, sí.
Exacte, sí, sí. I bé, tot aquest repartiment plegat d'estrelles amb més o menys importància que tenim al llarg de la temporada. Si ens n'hem deixat alguna, ja la direm, eh? Però és que clar... És que...
Sí, home, ens hem deixat dos d'American Horror Stories.
Quins?
Sí, els nois joves, la filla de Cindy Crawford, pobreta, no me'n recordo ara del seu nom, i el noi aquell rosset que surt en l'episodi de la Brat House.
Correcte, és veritat.
El Brat House són actors que quan vam repassar American Horror Stories comentàvem que, ostres, eren nous, però no, el que no sabíem és que estaven gravant al mateix temps la segona part de Double Feature, aquesta temporada d'American Horror Story.
Sí, que són d'aquest grup de quatre amics, que és quan l'acció ens situa al present, doncs hi ha una parella gay i hi ha una parella d'amigues. Ella és la filla de Cindy Crawford, una d'elles?
Sí, 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 la que s'assembla, vaja.
Uh-huh. Sí, sí,
la que s'assembla bastant.
Molt bé, doncs, escolta, ja tenim aquí el repartiment. No sé, si ens queda alguna cosa més a dir o ja passem a començar a analitzar la primera part, Red Tide.
Val, doncs som-hi. Pels que no han mirat mai American Horror Story, el mapa que s'ha de seguir a l'hora d'entendre cada temporada el mapa cultural i, bueno, pues que la segueixi també és un recordatori. El que fa la sèrie és un... segueix, bueno, el que fan els creadors d'aquesta sèrie és seguir un mecanisme bastant fàcil però molt efectiu al mateix temps. Agafen elements de, històricament rellevants de, relacionats amb crims, amb qüestions sobrenaturals, amb qüestions de folklore, és a dir, vampirs, cases encantades, alienígenes, freaks, el que faci falta, i ho barregen dintre d'un lloc concret i d'una mitologia que s'ha anat creant al llarg d'aquestes temporades, ho barregen amb referències al gènere de ficció, normalment cinematogràfic, que s'ha creat a remolc o seguint aquest tipus de folklore. L'exemple, no? A la primera part, a Red Tide, tenim una història de vampirs, entre altres coses, val? Però hi ha una història de vampirs, llavors estem en la mitologia vampírica, però al mateix temps tenim referències concretes a pel·lícules o productes culturals del gènere. Mm. Si recordes aquells vampirs que són com homeless que hi ha pel carrer, és una clara referència al Nosferatu, no? S'assemblen molt al Nosferatu de Murnau. Doncs American Horror Story sempre fa això, a cadascuna de les temporades. Aquí el que passa és que és una mica més complicat perquè són dues parts, però vaja, la primera part és una història de vampirs barrejada amb una qüestió molt greu que afecta a aquest país des de fa un parell de dècades, que és la crisi dels opioides, que crec que ja s'estan començant a fer sèries al voltant d'això.
Sí, no? Mira, no sé si has vist, jo te la recomano molt i crec
que... Dopsy, que em penso que es diu.
Sí, Dopsy, que crec que aquesta ens l'apuntem i crec que n'hauríem de parlar. Està a Disney Plus, no sé si aquí als Estats Units es pot veure a través de Hulu. Aquí la veiem a través de Stars, que forma part de Disney Plus, i sí, és una... a més, posa el focus en una farmacèutica en concret, que és Produpharma, que és qui va produir aquests productes d'una manera molt bèstia, amb unes conseqüències amb la salut de la gent bestials.
Sí, sí, aquí des de finals dels 90 el que passa és això, es comencen a receptar com si fossin caramels, medicaments de tipus opioide, codeïnes, derivats de la morfina, això acaba derivant en addiccions i gent enganxada a l'heroïna, i que encara dura, no? Tenim cada any de l'ordre de 70.000, 100.000 morts a causa... Morts, eh? Llavors hi ha, evidentment, altres tipus de sequeles en tot el país. Alabama, per cert, on estic, que no sé quin any era el número 1 en nombre d'addiccions. Però vaja.
Sí, bé...
Ens estan mirant l'altre dia.
No, si saltem de sèrie... Re, un momentet, eh? T'expliquen això, que buscaven zones rurals, sí. Per exemple, jo què sé, hi ha, en el poble on succeeix part de l'acció, la gent treballa en una mina, aleshores allà és molt habitual dolors físics, i per tant entren en aquests llocs, en aquestes poblacions on la gent té dolor per la feina que fa, i és una manera fàcil d'introduir aquest tipus de medicament, no?
Sí, sí. Efectivament, zones de, com Ohio, per exemple, no? Que també s'ha convertit en un dels referents quan es parla de la crisi d'aquesta... Era l'epidèmia de la qual es parlava abans del Covid, perquè ens fem una idea, no? Del que es parlava cada dia, estava a les converses, estava en recordo monòlegs, no? De comèdia de fa ja uns quants anys que es feia servir com a punt de referència, no? Que tothom reconeixia. Ara ha arribat la Covid i sembla que ja ningú se'n recordi d'això, no? Però és un element important i efectivament apareix, és molt present de forma directa i indirecta en aquesta primera part d'American Horror Story Double Feature, d'on està barrejat la crisi dels opioides, amb la qüestió del sense sostre, la qüestió dels vampirs, i això se li afegeixen referències doncs, a la nit dels morts vivents, a la pel·lícula Gaslight, de fet hi ha un episodi que es titula Gaslight, no? Que fa referència a aquesta pel·lícula de terror del 1944, hi ha referències o sigui, no només al Nosferatu, però també a Buffy, no sé si estic estirant una mica les referències, però hi ha uns episodis de Buffy, de Vampire Slayer, que hi ha unes criatures que s'assemblen molt a aquestes que veiem, la manera com alguns s'alimenten de la sang en aquesta temporada recorda a una pel·lícula que jo crec que ha quedat oblidada amb en Jim Carrey, Once Bitten, en anglès, no sé, és un vampir que com perquè és verge, doncs la vampiressa s'ha d'alimentar d'ell i hi ha un moment que es va transformant en vampir. La transformació de vampir que veiem en ell i en el protagonista de Lost Boys, Jóvenes Vampiros, és molt semblant al que veiem en el protagonista de Red Tide, d'aquesta primera part. Llavors tenim aquest còctel i són 6 episodis explicant què és el que passa de forma tràgica, no? Sempre es juga amb aquesta idea de la tristor dintre del... Això és típic d'American Horror Story, no? És el sad horror que se'n diu, no? Aquesta barreja entre tristor i terror. Hmm. Llavors, a la segona part, a Death Valley, tenim abduccions alienígenes, barrejat amb... És que, bàsicament, és l'enciclopèdia de totes les conspiranois, de tots els conspiranois, els nois conspiranoics dels Estats Units, no? Tenim Kennedy ho sabia, Eisenhower ho sabia, Roswell, etcètera, etcètera. Tot això barrejat amb la cosa, però la cosa dels anys 50, no d'ara, no? Hi ha un moment que Eisenhower està mirant The Thing per la tele, el dia que la Terra, aquella de Clatobra de Nictó, no? Aquella famosa pel·lícula...
Sí, Ultimàtum a la Terra.
Ultimàtum a la Terra, exacte. Referències a les pel·lícules de sèrie B, que apareixen com a banda sonora, fins i tot. Hi ha referències a Mars Attacks, doncs tot això es barreja amb...
I gairebé diria Ed Wood, també, en certa manera.
Ed Wood, sí, Ed Wood. És aquesta banda sonora de... que no sé com es fa el soroll, aquell...
Sí, el theremin, que és l'instrument aquest...
Exacte. Uh-huh. Que és el que es fa servir per cada cop que apareix un platet volador als pel·lis dels anys 50. Aquí ho trobem cada vegada que tenim un flashback situat als anys 50 a 60. Doncs aquests dos elements, el folklore per una banda...
I t'has oblidat l'aterratge a la Lluna, que no va succeir... Sí. No hi ha el de la Terra és plana, però... I molts altres, no?
Que la tecnologia és... el salt tecnològic s'explica per qüestions externes, per qüestions alienígenes... Doncs tot això es barreja, la part del folklore i la part del gènere, en un context molt concret, que és el de quina és la relació que tenim nosaltres amb la tecnologia. No? De fet, hi ha un dels personatges que és una al·ludita tecnològica que es rebutja fer servir telèfon mòbil, etcètera, etcètera. Uh-huh. Perquè això, bàsicament, és el mapa d'aquestes dues temporades i el mateix es podria fer de totes les altres.
Uh-huh. Doncs, si vols, podem entrar una mica en detall en cada un dels capítols dels dos blocs. Podrem començar, si vols, per Red Tide i anem seguint. Uh-huh. Ho dic també perquè els oients es vagin enganxant o desenganxant en funció de... Sí. No anirem fent grans spoilers, però sí que anirem dient algunes cosetes. Per tant, avisem.
Red Tide comença d'una forma que a molts ens resultarà molt familiar, no? Tenim un escriptor que viatja amb la seva família a un lloc vacacional...
Però durant l'hivern.
Durant l'hivern, temporada baixa, és a Provincetown, a la veïda de Massachusetts, a prop de Cape Cod. Clar, això, The Shining, no? És el que et ve al cap, però The Shining i 30.000 més, vull dir... A Sinister, sense anar més lluny, seria un altre exemple. Tinc un bloqueig de l'escriptor i tal, i me n'he d'anar a no sé on, que sempre m'ha fet molta gràcia, això del bloqueig de l'escriptor, i me'n vaig 3 mesos a no sé on. Ostres, has de tenir un coixí bastant potent, per poder-te dedicar a no fer res, que és el que normalment acaba passant en aquestes pel·lícules, no? Que sempre la tragèdia els acompanya. Doncs el que tenim és això, és una família que viatja, crec que ve de Nova York, o de Boston, o alguna gran ciutat.
Sí, però a més l'equivalència amb la resplendor que deies és que és molt evident, perquè aquí tens l'home, la dona i la nena. En uh-huh. aquest cas tens la dona embarassada, a més, no? Per afegir-hi una mica més, i ell un escriptor, i això, que no li surten les idees, es posa davant de l'ordinador...
Uh-huh. Fins i tot els plànols, no? Com està filmat al principi, el cotxe de lluny, sí. Tens la banda sonora, el sol, el paisatge...
Clar, no tens un hotel, lloguen un apartament, perquè és un lloc turístic, però és tot igual de desolador que ho era a la resplendor. És a dir, sembla que estiguin sols en el poble, encara que no ho estiguin del tot, és un poble mig deshabitat perquè és temporada d'hivern i no hi ha turistes. I la gent que viu són 4 gats.
I l'altre referent que tenim propi del gènere, que també l'hem vist 1.000 vegades, no fa gaire vaig mirar una pel·lícula on sortia aquest element, que és el dels animals atropellats. Sempre,
hosti, sí.
sempre hi ha d'haver aquest element de l'animal atropellat. I un podria pensar, ostres, per què? No? És un cliché, i com a bon cliché té referents en la història cultural. L'animal per excel·lència que en el món de l'Europa occidental, per fer-ho fàcil, ens avisa d'un perill, o quan el veiem alguna cosa dolenta passarà de forma pràcticament immediata, és el cérvol. El cérvol o qualsevol animal així tipus cèrvid. Si pensem, el cotxe quan es para a red tide, perquè hi ha animals atropellats abans, no? Ja diu, la nena diu, un esquirol, un no sé què, però es para quan veu un cérvol. No es para quan veu, jo què sé, un conill atropellat, no? Es para quan veu un cérvol, cosa que hem vist a Get Out, ho hem vist a Eddie the Sleepwalking Cannibal, fa poc vaig mirar aquesta pel·li de Mario Casas, que està a Netflix, ara no me'n recordo com es titula, i atropellen un cérvol, i a partir d'aquí tota la trama es desboca. Ho hem vist en infinitat de... Si llegim Los ojos verdes de Gustavo Adolfo Bécquer, és igual també, el caçador persegueix un cérvol. Si llegim la història del rei de Lídia del segle VI abans de Crist, Cressus, ell perd un dels seus fills perquè estan caçant un cérvol, etc. El cérvol és anunciador d'aquests problemes. I efectivament, ja el veiem, està mossegat o dessagnat, cosa que ens avisa que hi ha algun tipus de criatura. Aquí és on, quan jo encara estic pensant que anirà de sirenes. Que és el que a mi m'havien promès. A mi m'havien promès que anava de sirenes.
Perquè si tu comences a veure la sèrie, tu veus que de sirenes res, eh?
És que tinc una de les notes que tinc apuntades a l'episodi 3 o 4 era una cosa així com... Vaja, sembla que ja les sirenes no apareixeran. Home, perquè tu miraves el teaser i miraves tota la promoció. Jo recordo un tuit de Ryan Murphy dient què us agradaria veure a American Horror Story? I hi havia sirenes. Hi havia sirenes en un dels...
Semblava que anava de monstres marins, això és veritat.
Clar.
Però jo no sé si és una d'aquelles coses que es va haver de descartar per la pandèmia i al final van haver de tirar per un altre tipus d'argument. A mi em sona això, que teníem pensat originalment això i al final va acabar amb una altra cosa, amb una temporada dividida en dos.
Segur. I estic comentant això de sirenes per si algú no ho sap. La sirena, des del punt de vista del mite, mitològicament parlant, és una criatura molt agressiva. De fet, la idea aquesta amable que en tenim doncs és una modificació cristianitzada a través de Christian Andersen i llavors Disney, que ens arriba de forma amable, però és la criatura que es menja els mariners al Liceu.
I abans de Disney, un, dos, tres, Splash.
Un, dos, tres, Splash amb Tom Hanks i...
com es deia? Daryl Hannah.
Daryl Hannah. Té elements canibalístics, fins i tot a la tradició japonesa. Vaja, és una criatura... de fet, és una criatura que té ales, no té cua de peix, en les primeres representacions gregues, helèniques, cosa que indica que és un animal infernal, perquè és el que significa en la cultura etrusca i la cultura helènica el tenir ales. Doncs, clar, jo pensava que, ostres, que bé, no? Agafarà aquest element, saltarà per sobre un, dos, tres, Splash i Disney i recuperarà. I no passa res d'això en tota la temporada.
Tenim xupa-sangs, això sí, vampirs.
Sí. Sí, clar, llavors es converteix en una història de vampirs on tenim tots els elements propis, no? Sempre és el conflicte de qui és el vampir, qui es vol convertir, qui ho fa per necessitat, qui ho fa perquè l'estira la família. Crec que el mateix any que sortia aquesta temporada hi ha aquesta pel·lícula alemanya o franco-alemanya, o el que sigui, Blood Sky o Cielo Rojo, que és una, la mare d'un nen. Al principi et fan creure que és una pel·li de terroristes que segresta un avió i resulta que ella és un vampir. Vale. I llavors és el dubte de he de convertir més gent, no ho he de fer. Són els elements propis de molts dels productes culturals. Clar. Relacionats amb el vampirisme.
Aquí per això, o sigui, agafa un altre... És un vampirisme diferent. És a dir, no és exactament així perquè el vampir en aquest cas es converteix prenent una pastilla.
Una pastilla.
Que és un element químic, no? Que a més és una pastilla que el que fa és això, aquest bloqueig de l'escriptor, del creador, desapareix i de cop i volta ets capaç, o sigui, totes les idees, el teu cervell s'obre d'una manera que totes les teves idees comencen a brotar d'una manera que tu pots escriure una novel·la en un dia i a la perfecció, sense necessitar cap tipus de reescriptura. Això sí, tens talent. Perquè aquí està aquesta cosa, no? La pastilla aquesta només funciona si tens talent. Sí que hi ha una addicció, perquè, clar, si tu vols continuar tenint aquest talent, doncs has de continuar prenent aquesta pastilla al preu que suposa prendre la pastilla, que és convertir-se en un vampir, i si no tens talent, converteixes en una ombra o en un altre tipus de vampir.
Sí, amb aquests vampirs tipus Nosferatu, que ja en el primer episodi els veiem caminant pel poble i... hi ha un moment que la mare i la filla se'n van a caminar. Oh, per on te'n vas a caminar, no? Quan arribes a un poble en platja, doncs al cementiri, no? És el més habitual, te'n vas al cementiri a caminar en lloc de la sorra de la platja, no? Te'n vas al cementiri i veus aquell vampir que s'acosta amb una seqüència que recorda molt la de la nit dels morts vivents de la Bàrbara, no? Quan l'està perseguint el zombi, no crec que sigui casual. Hi ha en un altre moment, quan la nena es converteix en vampir, està menjant un animal i recorda moltíssim a la nena del soterrani de la nit dels morts vivents. Per què aquesta gent que no té talent i que respon a la pregunta, no?, de si l'autor neix o es fa, etc., aquesta gent que té talent es transforma d'aquesta manera? Perquè sí. No, i aquí hi ha un deus ex machina brutal. A les pastilles els ha fet una senyora química que crec que l'exèrcit l'ha fet fora, o com a mínim el projecte en origen era militar, i té aquest efecte secundari sense més explicació. No sabem mai el component que té, sabem la forma, que és la típica píldora així, però és de color negre, i això, si te l'aprens i tens talent, de veritat, l'explicació és una mica absurda, doncs es desferma, no? Estàs desbocat, i si no, doncs et converteixes en un d'aquests elements. La típica idea del zombi, no? En el sentit que el zombi és una forma de crear l'altre, com a homeless, per exemple, o com a sense sostre. I la història és aquesta. Llavors van apareixent diferents personatges que forcen la mà de tu t'has de convertir en vampir, o els altres se senten malament perquè ho són, però no tenen més remei perquè també s'estimen a la família al mateix temps. No? És la típica història que hem vist 30.000 vegades. Entrevista con el vampiro, sense anar més lluny. Té un tipus de dilema semblant.
Sí, aquí tenim aquests dos personatges que interpreten l'Evan Peters i la Frances Conroy. Evan Peters és un dramaturg de teatre, i Frances Conroy interpreta una escriptora, que és Belle Noir, i entre aquests dos personatges són una mica els que... Bé, ells van estiuejar allà, entre cometes, lo d'estiuejar, perquè és el que diem, no? Només passen la temporada d'hivern i van allà a escriure, a produir durant aquell període de temps, perquè llavors relaxar-se quan tornen al seu lloc de residència habitual i han fet la feina bruta, i durant aquest temps doncs, han estat produint i han estat matant a gent i bevent la seva sang, i aquí recapten el que és el protagonista, que és el Finn Wittrock, aquest el Harry, que ha arribat allà amb aquest bloqueig d'escriptor, que té la seva dona, que també crea ambients, en aquest cas també de cases, i la nena petita que toca el violí, i que també és una nena que s'ho pren molt seriosament, això de tocar el violí i d'agafar peces difícils.
Sí, sí, sí. És el... Pels que els que segueixen el Ningú No És Perfecte, algú recordarà el programa en el que vaig parlar dels nens diabòlics. És el prototipus de nena diabòlica. De fet, recorda molt el personatge que Macaulay Culkin va fer en el seu moment, en aquell que volia matar el seu cosí o una cosa per l'estil.
Sí, sí, sí.
No recordo, el The Good Son, una cosa així.
Exacte. Que també hi sortia...
Amb el que després seria Frodo.
Exacte, sí, sí, correcte.
Doncs ella és el prototipus de nena diabòlica. De fet, és ella la que apreta per a fer-se vampira, i ella sap, en el seu interior, sap que la mare no té talent i la vol convertir en un vampir d'aquest tipus, un Nosferatu.
És que la nena no té problemes en fer nosa, vull dir, de treure's a sobre aquell que li fa nosa.
Efectivament, ella, no?, la que mata el xèrif. Quan comença a investigar el típic xèrif que comença a connectar coses, que... Però clar, un cop més, no?, tenim aquest element de la ficció que sempre falla, no? Ningú fa servir la paraula vampir, no? En cap moment. Comencen a aparèixer drogadictes dessagnants per la sorra, i un pensa, ostres, què deu estar passant? Què deu estar passant? No has vist mai una pel·li o què passa? I de seguida, quan ja arriba en aquell punt que he descobert alguna cosa, pum, maten el personatge. No? És molt, molt formulaic en aquest sentit.
I llavors també tenim aquest personatge de Leslie Grossman, que és Ursula Kahn, aquesta agent de Hollywood, que és la representant del personatge de Harry, i clar, allà quan veu el tema de les pastilles, el primer que pensa és, i com me'n puc beneficiar jo de tot això, no? Clar, l'altre li envia aquests guions que dius, com estàs fent això, no? Ets el nou Quentin Tarantino, em sembla que li diu.
Sí, sí. Sí, sí, no li diu exactament això. Li diu que Quentin Tarantino se n'ha adonat que aquest personatge de Harry, penso que es diu, escriu millor que ell. Ara Tarantino ja es retira de l'escriptura, les pel·lis les dirigirà ell, però les escriurà aquest noi. Cosa que et fa pensar també que Tarantino... deixen entreveure que potser s'està prenent ja aquestes pastilles i que havia passat per allà. Hi ha dos personatges que et fan creure, perquè Provincetown és, i tota la zona aquesta de la Bahia de Massachusetts, famosa per tots els personatges que literaris, sobretot, que hi han passat de la cultura americana, no? Eugene O'Neill, Tennessee Williams, etc. El Ryan Murphy és un d'ells també, ell té casa a Provincetown, de fet crec que està casat allà. I hi ha un moment que no sé si recordaràs l'escena de... on Evan Peters explica per què va començar a prendre la pastilla, i és perquè un amic seu, llavors descriu com és el seu amic, està escrivint a Ryan Murphy, un amic seu s'esprenia aquestes pastilles i li va donar a ell. Són aquestes referències internes que ja les veiem en el darrer episodi d'American Horror Stories, quan et fan pensar ja fins i tot que American Horror Stories existeix dintre de del propi univers d'American Horror Story.
Sí.
Doncs això, Ryan Murphy i Quentin Tarantino tenen altres referències que la sèrie afegeix.
Clar, això és una manera de jugar amb aquest element real del que tu dius. Aquí hi ha escriptors molt famosos i molt bons que han estiuejat en allà. Dius, home, anem a buscar per quin motiu. No serà que han sigut bons perquè estaven allà, no perquè... han anat per casualitat a aquell lloc de vacances perquè tenien calés. No, no, no. Bueno, és aquesta cosa de jugar amb la realitat i la ficció, que llavors, a la segona part de la sèrie, va una mica més enllà. I hi ha una altra referència, que tampoc no és la primera vegada, ja l'havia fet el Ryan Murphy a American Horror Stories, que és parlar de Netflix, quan és una sèrie... American Horror Stories no és de Netflix, però és com, ostres, si tu vols produir, vols treballar molt, el millor que et pot passar és que et fitxi Netflix. Que sí que és cert, que Ryan Murphy està treballant per Netflix també, ha fet diverses sèries, però American Horror Story no és una d'elles.
Jo recordo que es comencen també a Hulu.
Sí.
Sí, sí. Vull dir que a la sèrie la comenten. Hi ha un moment que la gent també diu alguna cosa així relacionada amb Hulu. Un altre element que té interessant el de la gent és que ella no necessita prendre les pastilles.
No, és molt
ella
bo.
Ja ve de sèrie. Ella ja ve de sèrie. Ella ja és una... ja treu la sang, diguéssim, de qui faci falta de sèrie. Cosa que recorda molt el personatge del... no sé, no recordo com es diu, les coses que fem a les ombres, una cosa així, és aquesta sèrie...
de vampirs.
Després sèrie de vampirs.
La de comèdia, no?
Roommates,
What We Do in Shadows, sí.
What We Do in the Shadows. Que un dels roommates no és un vampir de veritat, és un vampir
energètic.
Energètic.
Sí, sí.
Doncs és el mateix tipus de personatge. Ella és una vampira, però és que la nena fins i tot se n'adona, que efectivament la reconeix com una igual. Hi ha dos altres personatges que no sé si els anaves a comentar ara, que tampoc prenen les pastilles al principi. Són els de Macaulay Culkin i Sarah Paulson.
Sí, exacte. I Macaulay Culkin porta allà bastant de temps i no sé si perquè no li han volgut donar o ell no ha tingut accés fins que, diguéssim, aconsegueix accés a les pastilles, ni que sigui això, robant-les, no?
Sí, sembla que és el personatge de Sarah Paulson que es diu Tuberculosis Karen.
Sí, fa molt mala pinta, s'ha de dir que té un aspecte molt xungo, sí. Sarah Paulson en aquesta temporada, en aquesta part.
És pràcticament irreconeixible, és la part més de tristor, diguéssim, d'aquesta temporada, d'aquesta part, si més no. Jo crec que és ella la que l'està sempre apretant perquè no se les prengui, perquè ella sap què és el que passa quan et prens les pastilles. De fet, ella la veiem com el típic personatge de les produccions culturals relacionades amb els vampirs, és l'ajudant. És l'ajudant del Dràcula, no? És l'ajudant de la vampiressa de Thorne aquí a Provincetown, en aquesta sèrie. Fins i tot la veiem portant un bebè. No sé si recordes aquell episodi
que roba un nen.
I li porta Dràcula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, està al darrere d'aquesta escena. També el nom no és casual, això de tuberculosis Karen fa referència, possiblement, aquí potser també estic estirant una mica... més el braç que la màniga, a una epidèmia vampírica. En el món nord-americà i europeu hi ha epidèmies de vampirs reals, vull dir, constantment. És a dir, de gent que està espantada perquè hi ha una qüestió vampírica en l'ambient, no? Perquè han profanat una tomba i la gent, en lloc de pensar que hi ha uns lladres de tombes, doncs no, hi ha un vampir que ha sortit de la tomba. En el cas de Nova Anglaterra hi ha una crisi d'unes febres, de tifus o tuberculosis o una barreja d'aquestes malalties que la gent associa a canibalisme o vampirisme. I llavors, bueno, això passa, crec que és a principis del segle XIX. I aquí la referència segurament ve a retruc d'això, o potser és una coincidència, no ho sé si és el cas. El que sí fa aquest personatge és la funció també de ves en compte que aquí passen coses dolentes, no? El típic personatge que arriba nou en lloc i el boig de torn se li acosta. Això té un nom dintre de la producció de ficció, que ara se m'escapa, on t'està fotent crits dient que marxis d'aquí de seguida. No sé si ho hem vist mil vegades, no? Però és el que passa al principi quan la coneixem en el supermercat. Diu, no, marxa d'aquí perquè has comès un error venint, i tu estàs com, ostres, què està passant en aquest poble, no? Que aquesta senyora m'està cridant perquè me'n vagi, no? És la funció que té el personatge de Sarah Paulson, Tuberculosis Karen. Mm.
Que té aquesta certa amistat amb el personatge que interpreta Macaulay Culkin, que és el que has dit tu, no? Que és un prostitut que malviu, a més, i que ell somia en poder ser un escriptor o poder tenir aquestes pastilles i poder desenvolupar el seu talent. I ella sempre li està recomanant que no se les prengui. De fet, ella va darrere de tothom quan veu hi ha algú que possiblement li puguin oferir la pastilla, aquí arriba la tuberculosis, per dir-li, no te la prenguis, que vas pel mal camí, que acabaràs malament si te la prens. No? I ella fins i tot, quan se li presenta l'oportunitat de prendre-se-la perquè també té un cert talent, sempre la rebutja.
Sí, sí.
Tot i que això pugui fer esclatar el seu talent positivament, perquè tu ja veus que ella sí que ja té un talent innat i que probablement, si se la prengués, doncs seria la millor artista del poble.
Doncs sí, doncs això és bàsicament tot això que estem parlant ara mateix. És el primer episodi, de fet. Cosa que és molt graciós perquè el senyor de torn, el protagonista, continua tenint un problema de que no sap què escriure, però vaja, tu, amb les coses que li passen en 5 minuts que fa que ha arribat en aquell poble, té temes per parlar. O sigui, es troba gent que sembla un esferato pel carrer vestida com si fossin els cantants d'Spandau Ballet, no? Perquè porten aquella roba dels anys 80, que més endavant s'explica per què. Cementiris on passen coses extraordinàriament tenebroses.
La roba és sensacional, eh? Com t'expliquen... Perquè tu veus, bueno, serà una cosa allò... No, bueno, en fi, és igual, que la gent ho vegi.
Que la gent ho vegi, sí. Doncs tot això passa en el primer episodi i llavors li crida una senyora del carrer, es troba aquells dos, l'Evan Peters i l'altre, que estan cantant un karaoke.
Sí, una cosa molt estranya, eh?
És molt Twin Peaks, en aquella sí. Escena. Se li costa un prostitut, que és en Macaulay Culkin, i arriba a casa i fa, ostres, no sé, encara no sé de què... Ostres, comença un diari, ja no... Hi ha un moment que camines pel carrer i s'encenen els llums de color vermell, que no s'explica mai, crec, per què passa això, no? I clar, això té un element també literari al darrere que té molt d'interès i ell no aprofita, cosa que és absolutament ridícul.
Sí, el bar aquest es diu La Musa, eh?
Sí,
Honor. Que, diguéssim, és l'únic bar que està obert en tot el poble.
Exacte, sí. Sí, sí, sí.
No sé, més cosetes d'aquesta temporada? O...
D'aquesta temporada? Bueno, el que acabarà passant és això, que ell s'acabarà fent vampir, la filla també, la mare no. Bueno, sí i no, perquè és dels que no té talent. També el tema de la mare és una mica estrany, perquè ella ha guanyat un curs... Ella és dissenyadora perquè ha guanyat un concurs a Instagram. No sé si recordes, però quan ensenya la imatge del telèfon té un like en el... només en la imatge del concurs. No sé si és un error de record o el que sigui de la sèrie, però vaja. Al final s'acaba descobrint el tema de les pastilles, com està format, la típica lluita entre vampirs, que se'n vol escapar i els que volen mantenir l'estatus quo, això ho hem vist a totes o pràcticament totes les produccions de tipus vampíric. No hi ha un Van Helsing, o com a mínim no hi ha un Van Helsing convincent. Hi ha una xèrif que substitueix l'anterior xèrif que diu que farà l'impossible per aturar el que està passant aquí amb els opioides i els crims i tal, i no es desenvolupa mai aquella història. Jo crec que allò havia de ser l'episodi 7 i 8, que no s'acaba desenvolupant. Marxen, crec que se'n van a Los Angeles, si no m'equivoco, marxen la química, la filla, la gent i el pare. El pare se'n va a Los Angeles també o no?
No, no, crec que el pare ja...
El pare és...
Se'l ventilen ja cap al final.
Se'l ventilen, sí.
Sí.
Doncs les tres protagonistes femenines arriben a Los Angeles i bueno, la gent està venent aquelles pastilles en diferents contextos. Mm. Això fa que es creï una epidèmia de vampirs allà a Los Angeles. Començam a veure imatges del típic apocalipsis zombi o apocalipsis vampíric pels carrers de Los Angeles i acaba de cop la temporada, aquesta primera part d'American
sí,
Horror Story.
Sí, que és veritat, el final és el que deies tu, una mica abrupte.
Una mica bastant, sí.
Sí, 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 és allò que acaba de cop i volta i dius, i ara com continua això, no? No, 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 s'acaba aquí, ja està. La història ja està explicada. El món se'n va a la merda.
Sí, sí.
La cosa
que és
seria
com... ja està. Que és com se solucionen moltes coses a American Horror Story.
Sí, ja, sí, sí. És. No és la primera
vegada. Arriba un clímax d'aquest... Sí, no seria la primera vegada.
Molt bé. I no sé si ens ha quedat alguna cosa més d'aquesta part. Si no, saltaríem a Death Valley.
No, jo saltaria la següent, perquè després ja tenim detalls, no? El paper que fa Billy Lourd, el que és el que passa amb Macaulay Culkin, que també és una mica graciós, que al final s'acaba prenent les pastilles i es converteix en el dramaturg i escriptor de guions que ell sabia que era. Hi ha referències també a Solo en casa. No sé si vas enganxar aquella...
No, no, a veure.
És ella el que entra... és ella el que, de fet, entra a les cases de la gent amb el Garfield.
Sí,
aquell,
que entra a robar, sí, sí.
Ell es converteix en els lladres de Solo en casa.
No ho havia pillat d'aquesta manera, però sí, sí, ben vist, ben vist.
Sí, sí, doncs és ell el que fa això i al final acabarà sent famós. No entenc ben bé la broma, tot i que fa gràcia sense entendre-la, de que s'acabarà convertint en l'escriptor de l'univers de Speed Racer. Que...
Hosti, sí, fent... és boníssim això. Bueno, suposo que és una paròdia dels universos, no? Que...
Sí, és una paròdia dels universos, és com ho vaig pensar-ho, sí, sí,
sí.
Per universos de tot, Speed Racer també.
A més, tinguent en compte que la pel·lícula que es va estrenar en imatge real de les Wachowski va ser un fracàs estrepitós en taquilla.
Sí, sí, però no sé, tampoc hi ha una pulla aquí ficada en contra d'elles, però vaja, fa gràcia sense entendre la broma. I això, hi ha detalls dintre de cada episodi.
Bé, doncs aniríem a la segona part, que és Death Valley, que també és una segona part de quatre capítols, que jo diria que és pràcticament una... És com una pel·lícula, això, perquè de fet te'n vas a les dues hores, perquè són quatre capítols, però són curts, d'un màxim de 40 minuts, per tant, bé, ja és això, unes dues hores i mitja, o sigui, tindria un format més o menys de pel·lícula, i dintre de la pròpia temporada... el capítol es divideix en dues parts, el passat i el present. O sigui, sí. I a més el passat és desordenat perquè et va saltant en diferents punts del passat, que això encara és més... però s'entén, eh? Però bé, té un format molt, molt curiós. A veure, expliquem una mica, Francesc, això.
Doncs la segona part, Death Valley, és... ja sabíem que anava d'alienígenes, abduccions, cosa que molts esperàvem que connectaria amb Asylum. Si recordeu Asylum, que és la segona temporada, el personatge d'Evan Peters, la dona, la nòvia, la parella, el que sigui, que és una noia negra, és abduïda. No sé, ara no recordo si ell també és abduït. I quan està al manicomi, crec que troba una altra noia que també ha patit casos d'abduccions. Més endavant apareixen alguns alienígenes en un parell d'ocasions durant aquesta temporada. Però ja no es torna a tocar més el tema en totes les diferents temporades. No? Aquí, com es reprenia de forma molt òbvia, molts pensaven, ostres, val. No? I sí que és cert que t'explico una mica per què passen aquestes abduccions als anys 50-60. El que passa que no hi ha cap referència directa a cap manicomi. No diuen en cap moment, hi ha hagut una abducció en el manicomi tal de l'any tal. Va. Asylum. Això, no, per desgràcia, no passa. Hauria estat maco, però en qualsevol cas també és entretingut veure tota la retalia de conspiracions, no? Tots els conspiranoics segur que han gaudit molt de veure com cau una nau extraterrestre a Roswell, un dels alienígenes no sé què li passa, l'altre acaba posseint el cos d'una dona que acaba levitant, molt a l'estil de Molt de l'estil de que Mars Attacks paròdia, no? La Mars Attacks de Tim Burton acaba parodiant aquest tipus de pel·lícules també, i ell el que fa és allò típic, no? Porteu-me el vostre líder. El líder és el president dels Estats Units de llavors, Eisenhower, que per cert Eisenhower també es va reunir amb un altre gran líder del món occidental en aquell moment, adivines quin?
Home, és el cameo de la setmana, Francesc.
Cameo de la setmana, Francisco Franco.
No surt, per això American Horror Story, tot i que...
Dóna-li temps. Eisenhower seria la versió alienígena de l'Espanya dels anys 50, no? És la que porta una mica les bases militars a Espanya. Tot l'imaginari que tenim a partir d'aquell moment amb gent com Jiménez del Oso i companyia, és precisament, comença en aquell moment. Era una forma també de tenir una vida cultural. La conspiranó a Espanya era una forma d'evitar el règim.
Iker Jiménez, que és la continuació de tot allò.
Exacte. Sí, sí. Doncs ell veu d'una nissaga de Iker Jiménez, vull dir, de pseudo-periodistes o pseudo-historiadors, pseudo-coma, el que sigui, que arrenca d'això, de les bases militars nord-americanes que arriben per la reunió d'Eisenhower amb Franco. Doncs aquí Eisenhower, el personatge de l'American Horror Story, es reuneix amb aquesta alienígena i li diu, mira, nosaltres et donarem tecnologia, al nostre planeta tenim un problema, sempre tenim un problema, els alienígenes en el seu planeta, ho veiem a UB, a Independence Day, etc., que ens estem morint, hem de marxar del nostre planeta, però hem de fer experiments amb vosaltres perquè som més o menys compatibles i hem de crear un híbrid, no? Que això és el que hem vist a totes o pràcticament totes les produccions d'abduccions. No? S'està intentant crear un híbrid, és una forma també de presentar de forma pornogràfica el cos de la dona, no? Com estan violant a la dona en la taula d'operacions. Això és bàsicament una de les diferents funcions que té aquest tipus de cinema, aquest tipus de producció cultural, la dona com a element reproductor i també com a element és el que se'n diu el torture porn, no? La tortura pornogràfica que es fa amb el cos de la dona. Aquí ja t'ho estan explicant, aquí t'estan ensenyant el manual, diguéssim, en aquesta temporada. Doncs això, i a canvi us donarem tecnologia, però ens has de prometre no sé quantes abduccions a l'any o durant aquells anys. Ara no
sí, 5.000 em sembla que són.
5.000, exacte, són 5.000 durant aquell període o cada any? Ara no me'n recordo.
Jo diria que és que cada any. Cada any, sí, sí.
Cada any, sí, em sembla que era cada any, també.
Sí, sí.
I res, i llavors doncs és la vida de...
Però això explicaria, no?, que hi ha molts nord-americans que diuen haver estat abduïts per extraterrestres. Per tant, aquí tindríem l'explicació.
Sí, clar. La sèrie t'explica, bueno, t'explica això i per què tenim el microones, perquè també és tecnologia extraterrestre i el telèfon mòbil...
I l'iPhone, no?, perquè el cameo de Steve Jobs a la sèrie és això, que els invents de Steve Jobs són gràcies a tecnologia extraterrestre.
Uh-huh. I per què es crea l'àrea 51? Perquè se n'adona el president Eisenhower que els experiments els estan fent en algun lloc soterrat a prop de la Casa Blanca. Llavors diu, ostres, no, això ho heu de fer en un altre lloc. I llavors signa el decret per crear àrea 51 per fer aquests experiments amb tota seguretat i netedat, no sé, suposo. El personatge de Valiant Thor, que és el Cody Fearn, que hem conegut d'altres temporades d'American Horror Story, es basa en un personatge ja comentat dintre d'aquests cercles conspiranoics. És el típic personatge que molta gent jura que ha existit perquè en algunes fotografies amb el president Johnson i no sé què es veu sempre un senyor molt alt.
I no envelleix mai, eh? Sempre
no envelleix mai.
La característica és que no envelleix mai. Si veus una fotografia fa 40 anys i és el mateix tipus, igual, clavat.
Exacte. Doncs aquest Valiant Thor a American Horror Story no li canvien el nom. Sí que afegeixen el tema aquest de que és un robot. No sé ben bé per què.
Home, i el nom de Valiant Thor és ja...
Sí, home, és els millors noms de... No es diuen mai Pepe.
No, li han buscat un nom que moli molt. Valiant Thor.
Sí, sí. Doncs ell fa d'ambaixador entre els alienígenes, que recordem no poden viure encara a la nostra planeta, i els terrícoles, que són els nord-americans, bàsicament. Hi ha un moment que l'amenacen dient és que si no ho feu vosaltres, el tracte el farem amb els soviètics. O sigui, tu tries, no? Llavors, va avançant la història. Aquesta és la història dels anys 50-60. Llavors, en el temps present, veiem el típic grup d'adolescents, joves estudiants universitaris, etc., que són abduïts, no? Cosa que hem vist mil milions de a vegades sempre són atractius, joves, despreocupats, van en carretera pel mig del no-res, sempre és aquest tipus de context, i aquí és molt exagerat, no? Tots quatre són superguapos, se'n van de vacances,
bueno, que, a veure,
vegada que no sé què...
Ryan Murphy, o sigui, una, sobretot els homes, molt guapos, és el que té.
Sí, sí.
Les produccions de Ryan Murphy, t'alegres la vista, això està clar.
Clar, si veiem un personatge que no és agradable a la vista, pensa bé les teves paraules, doncs ja saps que aquest personatge és alguna cosa. No portarà res de bo, bàsicament. És un dels problemes que té les produccions de Ryan Murphy. Doncs aquests nois són abduïts i llavors anem veient una mica, gràcies a aquesta abducció, el tram final del que va començar als anys 50. Ells són, un d'ells ha de ser ja a l'alçada del 2021 el candidat ideal per crear aquest híbrid que finalment pugui conviure amb nosaltres.
Home,
i llavors aquí, tot s'accelera.
Aquí hi ha una de les coses típiques, no? És a dir, quan t'abdueix l'extraterrestre, quantes dones que aquí s'hi afegeixen els homes diuen que s'han quedat embarassades perquè els ha segrestat un extraterrestre. Aleshores, bueno, això aquí, la sèrie ho porta no només amb les noies, sinó també amb els homes. És a dir, aquí veiem els dos nois, que són parella, que es queden embarassats. O sigui, una imatge que potser des de júnior Arnold Schwarzenegger no havíem vist en pantalla.
Sí, sí, és clar, augmenta el volum, agafa totes aquestes conspiracions i dius, bàsicament el que t'explica és, tu creus aquesta conspiració, doncs ara t'explicaré el que realment és i que és encara pitjor i més salvatge del que tu t'esperaves, no? És el que, per exemple, l'aterratge a la Lluna, que tot està fabricat i filmat per Stanley Kubrick, no en tenen prou en dir-te això, no? Et posen els dos astronautes, Aldrin i Armstrong, en un bar, explicant-li això a una mena de prostituta que hi ha per allà, una cambrera barra prostituta que hi ha per allà. O sigui, no tenen prou en dir-te això, no? Ara t'explicarem que encara és més fosc, més gruller i més lleig del que en realitat et penses que és.
Sí, sí. I a més, quan... O sigui, que a sobre veiem el plató. De...
Sí, sí, sí.
Home,
veiem el plató i veiem les cadires que posa allà Armstrong, no? Les cadires de l'actor.
Sí, sí. També té aquesta cosa, quan estan a la nau alienígena, tot és blanc, que també és una cosa molt, molt típica del gènere.
Sí, sí, molt... Tot és blanc, tots van vestits amb unes bates, és l'estereotípic... És un blanc UV, no? Mm. És aquest blanc... És que l'hem vist tantes vegades que ja ho podríem dir un blanc extraterrestre, pràcticament.
A mi, el que em va posar els pèls de punta és el naixement d'aquestes criatures híbrides, una barreja a vegades entre aliens, no surten bé i els van matant fins que trobin la criatura que ha de ser l'escollida o que trobin quina és la mare, entre cometes, perquè llavors quan la troben només els interessa per reproduir-se i agafen el cos genètic i la persona l'aniquilen. És a dir, tu ets... aquest cos l'hem de conservar, però el cap no cal que el conservem, no? Que és una màquina només per reproduir. I ho hem de fer de tal manera que cada dia hem d'accelerar el procés perquè cada dia neixi un híbrid en aquest cos que hem aconseguit que neixin aquestes criatures.
Sí, i repeteixo, això no és nou, el que passa que el que és nou és que t'ho ensenyen de forma tan gràfica.
Sí, sí.
Normalment, com ho havíem vist abans, no? S'explicava en una conversa i ja està, no? T'ho ensenyaven de lluny, no? Els pots aquells amb els fetus, dius, vale, d'acord, però aquí no, aquí neix el nen, diu, encara no és prou, li tallen el coll, el fiquen en una piscina, mata la mare, diu, vinga, porta'm un altre. I ho veus amb tot luxe de detall, com exploten els caps, com es tallen els caps, com es substitueixen els caps per una mena de cap robòtic, que no entenc per què, però vaja.
Jo tampoc,
hi ha coses que... No sé si el motiu pediàtric, però...
Hi ha coses que no he acabat d'entendre, ja t'ho dic ara.
Sí, home, com que això ho he dit al principi, el personatge que fa d'infermera, que ella mateixa és un híbrid, i un podria pensar, bueno, i aquesta d'on ha sortit?
Clar, jo pensava, però la deducció és que potser no és un híbrid, perquè, clar, si fos un híbrid...
Home,
o sigui,
si té...
Ja, però és que t'han dit...
Està
que no...
Està claríssim que és un híbrid.
Ja... Però és que t'han dit que no n'hi ha d'híbrids. És a dir, és que no em lliga. És a dir, aquest personatge que és la... Bueno, infermera, és la que està en els parts, no?
Sí, la infermera, sí.
Sí. Ostres, és que no ho entenc. Sí que sembla híbrid perquè té un ull humà i un ull extraterrestre. però és que no ho entenc perquè, o sigui, no, jo no ho he entès directament.
No, és un error. És típic a la ficció aquest element d'aquest tipus d'errors, perquè quan un no sap destriar el producte que està creant amb la percepció externa d'aquell producte. L'exemple més típic és quan tenim un personatge que de cop i volta al final de la pel·lícula, en el twist, aquell final recorda persones que ha conegut, converses que ha tingut per anar acumulant informació i de cop i volta ja sé qui és l'assassí, no? El problema és quan t'ensenyen imatges que el personatge no ha vist, però tu com a espectador sí. Llavors, cosa que no té cap mena de sentit, perquè el personatge a la realitat de la ficció, si el que acabo de dir té algun tipus de sentit, no hauria pogut veure això. Aquí tenim un error similar, no? Hem creat aquest híbrid per fer híbrids que no es poden crear. Ja tenim aquí el canàndrom aquest que no ens porta enlloc. Però vaja, és un error, eh? És un error.
Una de les coses que també té aquesta temporada és com et va lligant fets històrics i t'ho posa en el context de la sèrie. És a dir, des de l'assassinat de Kennedy. O sigui, Kennedy l'assassinen perquè està en contra d'aquest tracte d'Eisenhower i el que volen és protegir la població. Per tant, 5.000 és una xifra de persones assumible. Si no acceptem el tracte, potser hi perdrem la tecnologia. Per tant, si tenim un president en contra, ens l'hem de carregar d'alguna manera. El tema era Marilyn Monroe. També apareix aquí, no? És a dir, aquest misteri de la mort de Marilyn Monroe, intenten aquí donar-li, posar-li llum a la foscor en l'assassinat de... En aquest cas sí, és un assassinat de Marilyn Monroe. Aleshores, i això com altres fets, el Watergate de Nixon. És a dir, Nixon també és un element important que està des dels temps d'Eisenhower amb un càrrec inferior, però veiem com va pujant i com el Watergate acaba esclatant també per el tema alienígena. Aleshores, el tema alienígena sempre ha estat a darrere de tot el que ha passat aquests anys a la Casa Blanca.
Tot, les guerres de Vietnam i les que vindran després, tal com diu Valiant Thor, diu, no, és que la guerra de Vietnam l'hem de fer per distreure el públic. I vindran més després.
I li faltava dir, posar Donald Trump de president també és una manera de distreure el públic.
Sí, no, de fet, els conspiranoics et dirien aquí que no, Donald Trump és el que ha vingut a aturar tot això. Perquè llavors recorda que hi ha dues espècies d'alienígenes, no només una, els reptilians.
Sí, sí, ostres, els famosos reptilians, que també és...
Que Henry Kissinger és un d'ells.
Hosti, sí.
Això també és una broma d'aquí, que molts han dit que sembla un llangardaix, etc. Dic sembla perquè encara és viu. Sàpiga, de dia d'avui encara era viu. Cada dia em llevo i miro si Henry Kissinger és mort. Doncs ell és un reptilià i el reptilià és l'alienígena per excel·lència en els conspiranoics actuals, no? Els que estan vinculats al QAnon i similars, de que vaja, que estan entre nosaltres, etc. I que Donald Trump, en certa manera, venia a aturar tot aquest tipus de bogeria.
Bé, curiós, perquè els pilars d'aquesta temporada, aquesta segona part, és les diferents teories de la conspiració.
Sí, sí, sí. És que hi es deixem pel camí algunes. I llavors acaba la temporada i acaba d'aquella manera també... Si la primera part acabava de forma abrupta, aquesta és abruptíssima. Per algun motiu, la dona d'Eisenhower, que ha estat visquent en tots aquests anys a l'àrea 51 perquè no volia morir, i llavors s'ha quedat, diguéssim, congelada amb l'edat que té en aquell moment.
Sí, perquè, diguem això, els alienígenes tenen la capacitat de fer que la gent no mori i de mantenir-te jove tota la vida, ves.
Bueno, jove amb l'edat que tens en aquell moment.
Sí, l'edat que tens, sí. Sala, moment, quan Eisenhower està a punt de morir-se, li diuen, escolta, vols no morir-te i vens a viure amb nosaltres?
Cocoon.
Exacte.
I llavors doncs ell veu la llum, no? També això és molt patillero, no? El tema del personatge que durant 50 anys ha pensat d'una manera i llavors fa i quan veu que maten un bebè diu, ostres, bebè alienígena, i intenta salvar la humanitat, perquè llavors descobreixen que el pla no és només que habitar la Terra, sinó substituir a l'espècie de l'Homo sapiens. I el pla s'acaba que l'aturen. Ja està. S'atura tot en 2 minuts. Diu, no pots fer-ho. I la maten i continuen fent bebès i s'acaba.
Sí, acaba una mica així, en plan Dimensió Desconeguda, Ho acaba una mica també l'estil d'American Horror Stories, no? Que cada capítol també sí. tenia un final una mica així, obert, diguem-ho, i el final d'aquesta també ho és. Un dels moments que també té importants la temporada és bueno, el part d'un home. És a dir, aquí sí que veiem un home parint, de manera...
Sí, sí. I pregunti, però on sortirà? Diu, bueno...
Sí, clar.
És el de menys.
Aquí sí que han de fer cesària, sí o sí.
Sí, sí, sí. Clar, és molt dur perquè es toca el tema de l'embaràs masculí, de la capacitat de tenir embarassos al marge del que, òbviament, una persona pot ser dona, no? El cisgènere, que se sol dir, i el tema de l'avortament. El tema de l'avortament com els personatges basculen entre això no té importància, després té importància, de quina manera la comunitat mèdica, que en aquest cas està representada per alienígenes, elimina els fetus amb total... És que jo recomano que ho veieu, perquè és molt més expeditiu que qualsevol cosa que jo pugui explicar ara mateix. No sé si tu vas tenir la mateixa sensació, però jo no em podia creure que ho estiguessin ensenyant amb aquella velocitat i amb tant de detall al mateix temps. Cosa que segurament és una referència a la problemàtica que té el tema de l'avortament als Estats Units, no? Que és un tema que s'associa per part de molta gent a que hi ha uns metges bojos que el que volen és fer això, no? Experimentar amb bebès. En canvi, hi ha gent que el que diu que no, el bebè s'ha de respectar des de que és un fetus, el primer batec de cor, etcètera, etcètera. I clar, aquests episodis, no, la sèrie sencera toca, és molt punyent en aquest... El que vull dir és que allà es deu haver percebut d'una manera que aquí, sobretot a l'Alabama, segurament s'ha percebut, igual ni s'ha mirat, s'ha percebut d'una forma més impactant.
Molt bé. No sé si ens queda alguna cosa més a afegir, Francesc, a tot això, o ja ho hem dit tot?
No, ho hem dit tot, o gairebé tot. Ara queda veure quins seran els següents projectes de Ryan Murphy. Sembla ser que hi ha una promesa de que les Bruixes de Coven i Apocalypse tornaran. La sèrie està agafant uns camins molt estranys perquè, teòricament, jo crec que havia de durar 9 temporades. Això crec que era el pla inicial.
Sí, però ara estem a un punt que això no acabarà fins que... Això és imparable, ara mateix.
Això és imparable, sí. I Apocalypse donava aquesta sensació de ser una temporada final. 1984 té el punt que sembla un spin-off, fins i tot, de la sèrie, però, bueno, ara ja no sé, està tot molt... molt desbocat. No sé com ho faran per tornar a portar les bruixes sense alterar, no sé, coses que ja hem vist en aquestes dues darreres temporades.
Sí, sí. Doncs, i si no, tindrem American Horror Stories.
Sí, exacte. Bueno, ja veurem si continua. I ja per acabar, el retroecano final, no? La sorpresa final. No sé si t'has fixat que hi havia una referència a Tomeu Penya.
Ostres!
A la part de Provincetown.
A veure...
Bueno, és una... Està molt pillada, aquesta referència. La cançó que canten... Digues?
No, a veure, quina cançó canten?
La cançó que canten els personatges d'Evan Peters i la senyora aquella que ara no
diu
el seu nom,
sí!
Que el noir és...
Illes dins un riu.
Illes dins d'un riu de...
De Tomeu Penya, no.
Òbviament estan cantant la versió de Kenny Rogers i de Lee Patton, que és la versió de l'original, és del Bee Gees, de fet, és una cançó dels Bee Gees. Però sí, sí, és. I, és que la canta d'una manera que és impossible... No pensant Tomeu Penya, quan l'estan cantant.
Correcte. És que la veu, jo diria, que està imitant a Tomeu Penya parlant en anglès.
És que exacte.
Sí.
Perquè segurament hi ha un component de paròdia de la cançó de Kenny Rogers, no? Té aquest punt decadent i tal, cosa que aconsegueixen que sembli la de Tomeu Penya.
No, és que és curiós perquè són uns escriptors que estan cantant en un club. És que fan aquests dos escriptors cantant allà i, a més, el seu talent no és el cant, si és que en algun moment t'has pensat que...
No, és obvi, sí.
ja, però...
Sí. És molt Mulholland Drive, Twin Peaks, aquella escena, sí.
Sí, totalment. Aquesta part de temporada linxeja bastant, per dir-ho.
Linxeja, exacte.
Per dir-ho d'alguna manera. Molt bé, molt Francesc. Bé. Doncs res, deixem aquí aquesta temporada d'American Horror Story. Esperem més temporades i poder-ne continuar parlant nosaltres.
Vinga, fins la propera.
Fins la propera. Adéu, Francesc. Avui comencem un espai de ressenyes breus. Ho farem en Complay, Ven a jugar, la pel·lícula que és la resposta americana a l'australiana Babadook. Dirigeix Jacob Chase, que adapta el seu propi curt de l'any 2017, Larry. Complay és una pel·lícula de mare, en aquest cas l'actriu Gillian Jacobs de Community, i un nen fent front a un terror sobrenatural. És cert que Babadook ens mostrava el monstre a través d'un llibre infantil i, en canvi, Complay ho fa a través d'un telèfon mòbil. La mainada s'ha modernitzat i els llibres infantils també es llegeixen a través de tauletes electròniques. Oliver és un nen amb autisme, que només pot comunicar-se amb el món a través d'una aplicació de veu del mòbil. Marginat a l'escola i solitari a casa, Oliver passa moltes estones sol, ja que els seus pares tenen problemes. Oliver contactarà amb una criatura monstruosa que vol fer un nou amic i que apareixerà dintre de l'aplicació. La referència amb Babadook és perquè Complay intenta fer una cosa semblant dins del gènere del terror amb el temps que passa la mainada davant una pantalla, sigui una tauleta o un telèfon mòbil, que es manifesta en aquest cas a través d'un monstre anomenat Larry. La pel·lícula té bones idees, però és molt tova en crear terror, ja que al final ens quedem amb els espants de sempre i poca cosa més. És cert que hi havia material per fer una molt bona pel·lícula de terror i finalment és més una proposta per passar l'estona i poca cosa més. L'autèntic terror de la pel·lícula, això sí, és l'aïllament social que pateix el nen, primer a causa de l'autisme, que l'ha portat a ser marginat pels companys, i segon perquè el seu món és tan petit que es concentra tot en una pantalla d'una tauleta. El problema que té la pel·lícula és que no aconsegueix atemorir ni fer por i anar més enllà del cinema de terror més comercial i convencional. Això sí, hem de destacar el nen protagonista, Adzie Robertson, que ens va deixar ja impressionats a la pel·lícula Història d'un matrimoni. Acabo. Complay funciona com una pel·lícula amb un missatge sobre l'aïllament social que la tecnologia pot conduir a nens i nenes. En aquest cas funciona, però com a pel·lícula de terror m'atreviria a dir que falla.
Primera pregunta. ¿Cómo se llama la ballena con la que Spock se fusiona mentalmente en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra?
Sheldon, yo pregunto, tú respondes.
A ver, ¿sabes que soy un hombre muy inteligente? ¿No crees que si estuviera equivocado lo sabría?
Would you like to play a game, Tara?
I comencem avui aquest especial sobre Scream 2022, perquè no és Scream 5, tot i que és la cinquena part d'aquesta saga, i avui en parlarem amb en Jacint Casdamont. Què tal, Jacint?
Ah, doncs molt content de tornar a Woodsboro i aquí.
Exacte. I la Marta Sanz. Marta, benvinguda.
Gràcies.
En aquest institut que avui formem part nosaltres. Hem de dir que, primer de tot, tenir un record a Wes Craven, que és el creador de la saga. És un director que va marcar el cinema de terror durant diverses dècades. Ja en els anys 70 va ser dels primers directors en pel·lícules com La última casa a la izquierda i Les colines tienen ojos, que va marcar una manera diferent de fer cinema de terror. Als anys 80 va inventar-se la saga amb el son a Elm Street amb Freddy Krueger, i als 90 ja va començar a jugar amb la metaficció a través del mateix El nou malson de Wes Craven, que jo diria que va posar... Allò va ser una mica un assaig del que vindria després a l'any 96, que seria Scream, que era jugar amb les referències meta del cinema de terror. Això es va convertir en una trilogia que va finalitzar l'any 2000, i el 2011 van tenir una retardada quarta entrega ja uns 11 anys més tard, això sí, amb el mateix repartiment, i continua Wes Craven en la direcció, i Kevin Williamson, el guionista també de les quatre pel·lícules, va ser el mateix. Williamson era conegut també en aquella època, sobretot per haver fet una sèrie que era Dawson Crece, basada en la seva pròpia infantesa, i també va ser un dels inventors d'una de les no sagues, perquè només van ser dues pel·lícules, però d'aquell moment identifica bastant el cinema de terror dels 90, com va ser Sé lo que hicisteis el último verano. Ara ens arriba aquesta cinquena entrega sense Wes Craven, perquè malauradament va morir el 2015, i també sense el guionista Kevin Williamson, que no hi ha participat, i en canvi tenim dos nous directors, que són Matt Bertelli-Olpin i Tyler Gillett, que són responsables d'una molt bona pel·lícula de terror, que és Ready or Not, Noche de Bodas, i han fet altres cosetes en aquesta sèrie de curts de VHS o Southbound, coses d'aquestes també hi han participat. Entrem ja en la pròpia pel·lícula. Jacint, començo per tu. Què t'ha semblat aquest Scream 2022?
Per mi, una decepció degut a que, bé, en primera instància sí que em feia il·lusió, perquè veient els responsables creia que trobaríem alguna cosa bastant interessant. Després vaig veure les crítiques nord-americanes que la van deixar pels núvols, aquesta entrega, però un cop sortit de la sala, la veritat és que cap de les meves expectatives s'ha complert i m'he quedat una mica xof, perquè he vist que hi havia molt de potencial però que no estava gaire ben aprofitat.
La veritat és que no m'esperava res i feia tant de temps que no havia vist. És que jo crec que em vaig quedar la primera i no sé si n'havia vist les altres. He vist un homenatge molt clar a la primera, amb estructura narrativa que es repeteix, i trobo genial recuperar, suposo que tothom també, no? El càsting tradicional, el primer, l'original. Funcionaria sense ells? Jo crec que no. Però també és cert que el guió està escrit en funció d'aquests personatges que estan en la memòria de molts fans. El nou càsting està bé, hi ha personatges que jo sí que salvo, i d'altres coses que em semblen poc... Ja sé que no s'ha de ser, que Scream no ha de ser creïble, però és que és, si et passes de voltes tant, deixa't anar. Vull dir, però aquestes... Potser m'ha fartat d'una mica aquesta autorreferència i també aquest to una mica burlesc cap a l'audiència, no? Cap a l'espectador, que dius, bueno, ja sé que m'estàs prenent el pèl, però m'estàs posant a la cara i m'estàs enganyant. No ho sé, és un joc, un divertiment, i ja està.
Bé, a mi em costa definir-me si m'ha agradat la pel·lícula o no, perquè hi ha coses que m'han agradat, hi ha coses que no m'han agradat gens, i no n'hi ha una part que em pesi més que l'altra, i al final és això. Bé, m'he entretingut, és una pel·lícula que trobo que no t'avorreixes, que passa, que hi ha salvatjades, hi ha litres de sang... Bé,
això us agrada, no? Hi ha molta sang.
Sí, això està bé. La història no deixa de ser molt Scream, és a dir, segueix els patrons que més o menys ha de tenir una pel·lícula de Scream, que és aquestes referències meta, és tot el tema de la confusió de qui és l'assassí, fins i tot podríem dir que la resolució s'assembla bastant en estructura del que era la primera pel·lícula, i diguéssim que els elements que formen part o que han de ser-hi hi són presents. Ara, quina és la part negativa? Que aquesta pel·lícula no m'explica res de nou. Ja l'he vist abans. Cosa que la fa que sigui irrellevant. És a dir, no aporta ni tan sols alguna cosa nova a la franquícia. Tot ja ho hem vist. I a més, els propis directors o guionistes en la pròpia pel·lícula es justifiquen de que això sigui així. I ho expliquen, no? És clar, és que si es fa una pel·lícula que no encaixa segons això, doncs ens diran l'altre, i que per tant avui en dia els reboots no poden ser reboots i s'ha de fer aquesta manera, i és com... No, o sigui, al final aquest trencament de quarta paret tampoc m'ha acabat de convèncer de la mateixa manera que ho havia fet anteriorment, perquè tampoc parlava tant de si mateixa, sinó parlava més del gènere de terror en general.
És que per mi aquest és un dels grans problemes. Com he dit, jo crec que hi ha moltes vies que s'apunten, però que no s'exploten. Això de... Es parla diverses vegades del terror elevat. Aquí tenies una mina d'or per tirar endavant la pel·lícula, i és que no s'aprofita gens, es fa una menció i passant de llarg. I no sé, per mi és la gran diferència. Totes les pel·lícules de Scream que hi ha hagut, Kevin Williamson s'hi ha donat joc. A les que ell no hi ha sigut, no s'ha sabut treure suc dels plantejaments. I aquí torna a passar exactament el mateix, com ja va passar amb la tercera.
Sí que és veritat que hi ha un inici, que és el mateix inici en què podem veure amb la Drew Barrymore, no?
Sí.
L'inici de la pel·lícula. I de fet, l'actriu, la Jenna Ortega, que fa de Tara Carpenter, quin cognom, sona. Doncs,
i un dels protagonistes es diu Wes. Oh.
Sí.
Sí, és que es és tot Wes. tan mastegat, és per tontets.
Sí, bueno, és el que he dit, és el que he dit, no? Que m'estàs prenent molt el pèl i a més descaradament, però bé, és igual, està bé.
Sí, dintre de tot això no em molesta.
Està
perquè
bé, a mi tampoc, està bé.
Té un to de comèdia la pel·lícula, per tant no deixa de ser una mica...
I de fet, el càsting jove, no. O sigui, el càsting renovat, no? Aquest nou grup d'estudiants i col·legues que comencen, que està guai, no? Que comencen a desconfiar, que és això d'escriure els uns als altres, aplicar les regles de qui és l'assassí. Està bé. Exceptuant potser algun paper, jo trobo que està bé. A mi m'agrada la Tara i crec que se li treu poc suc. La tenen, no? Vull dir, m'agrada com comença, és el que dius tu, fa referències a pel·lícules de terror, té bagatge, ella mira terror des dels 12 anys, ostres, doncs podia haver enllaçat a públic que mira terror des de la preadolescència.
Però és una mica això el que deia fa un moment en Jacint, quin és el terror que mira o que vol contraposar la pel·lícula, i es queda al final en un no res perquè no para de parlar de si mateixa, és a dir, parla de la saga Punyalada, però ho fa a través de Scream, quan potser seria molt més interessant que, ja que les altres pel·lícules ho contraposàvem amb el terror de sigui Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street, moltes d'aquestes altres, si avui en dia el que es porta en part o que agrada a un nombre de persones és el que anomena la pròpia pel·lícula el terror elevat, no? I posa, per exemple, doncs, Babadook, Hereditari, aquest tipus de pel·lícules, ostres, hagués estat interessant contraposar els dos tipus de terror, però és que se n'oblida molt fàcil d'això.
Sí. És que és això, o sigui, possibilitats n'hi ha, i manies de sorprendre l'espectador n'hi ha, i siguem fidel a la franquícia. Però no, és això, es mira el malic i tot parteix de si mateixa. A veure, que és un mal que estem veient que no sé per què s'està repetint últimament. L'última vegada que vaig passar per aquí parlàvem de Matrix, i és que és exactament el mateix. O sigui, parlar de si mateixa tota l'estona. En lloc d'aprofitar l'univers que has creat per expandir-lo, estem allà mateix?
Jo crec que en el cas de Scream està molt millor fet. Dintre de bueno. És cert que... Sí, jo, com a mínim, aquí no m'he avorrit. Que Matrix...
No t'has avorrit amb aquesta?
No.
Ostres, jo sí, eh?
No, avorrit no... Ja t'he dit que, és que té una part de... O sigui, hi ha coses que no m'agraden, però és a mi m'ha entretingut i he passat un parell d'horetes que... Bé.
Hi ha escenes calcades de la primera.
Però mal dirigides... Wes Craven és un director que jo no trobo que sigui sensacional, però les escenes de tensió te les sabia dirigir. Aquí no. Aquí l'escena inicial és que no et crea tensió en cap moment.
Sí, amb això et dono tota la raó. I l'escena inicial acaba sent poc convincent al final, no?
Es fa pesada i tot. O sigui, dius, per què s'allarga tant si tampoc m'estàs explicant res?
La compares amb la de Drew Barrymore que deia la Marta, i clar... És que no...
Coi, o la segona entrega, l'escena inicial, també era de molta tensió, però era tot diferent. I et sabia portar alguna cosa diferent. Aquí no, és que tornem a calcar la primera, però sense una bona direcció. És que falla per això, i tu deies, Marta, els actors. Jo no dic que els actors siguin dolents, però és que els actors és que són... Es poden descriure en mitja frase, tens el personatge... No va enlloc. En canvi, els de la primera sí que tenien una petita evolució cada personatge, t'interessaven. Els d'aquesta nova entrega és que miren absolutament igual. És que no en queien ni malament. Eren cares intercanviables.
Bé, abans d'anar amb els personatges, que és el que farem a continuació, un parell de coses importants de producció de la pel·lícula. Primer, explicar que quan es va acabar Scream 4, el 2011, Wes Craven va explicar que l'havien contractat per treballar en una cinquena i sisena pel·lícula en funció de si la quarta tenia èxit o no. El que passa és que ell també recorda que durant les quatre pel·lícules de Scream es anaven canviant els guions dia a dia i allò era una bogeria. Aleshores va agafar molt d'estrès i va dir no, jo no penso agafar Scream 5 fins que no tinguem un guió tancat i no me'l canvieu. I una mica també el propi Kevin Williamson li va passar el mateix, és a dir, ell en aquell moment tenia clar, això sí, que la cinquena part de Scream, si s'arribava a fer, agafaria els mateixos protagonistes de tota la vida. Els que quedaven a Scream 4, doncs continuaria la pel·lícula per allà. No va passar la cosa d'aquí. El que sabem és que el 2014 Williamson va explicar que Scream 4 no va acabar de sortir com esperaven i que, per tant, ell sortia de la sèrie i que també deia que Craven i el seu equip havien acabat amb ell. No sé exactament a què es referia, però devia estar potser bastant esgotat de l'experiència. I llavors es produeix el 2015 la mort de Wes Craven, per tant, aquí ja tot això queda absolutament aturat, i ens n'anem al següent salt, que és uns quants anys després, amb el tancament de The Weinstein Company, que era la companyia productora de Scream, i amb el tancament d'aquesta companyia, els drets de Scream van quedar a l'aire. I és quan el 2019 comença a haver-hi doncs, aquest concurs per a veure qui s'ho queda, això. Es va parlar de Blumhouse, però finalment va ser Spyglass qui aconsegueix el dret de Scream i el que pren la decisió de fer una pel·lícula amb un repartiment nou i agafar aquests dos directors, Matt Berthelier-Alpin i Tyler Gilbert, que venien de la pel·lícula Ready or Not, i Kevin Williamson desapareix com a guionista, que per mi també és un dels problemes que té aquesta pel·lícula, que no hi sigui Kevin Williamson, i agafen un nou equip de guionistes, que són James Vanderbilt, que aquest senyor ve de fer Amazing Spider-Man 2, i també havia fet Zodiac, per altra banda, i la segona part d'Independence Day també és seva. I l'altre guionista és Guy Busick, que aquest senyor ha participat en sèries com Castle Rock, també ha estat el guionista de Noche de Bodas, Ready or Not, i és el que han contractat també com a guionista per a la sisena entrega de Destino Final. I a partir d'aquí és quan es decideix fer aquesta pel·lícula per celebrar els 25 anys de Scream, que els 25 haguessin estat el 2021, però per tema de la pandèmia, al final la pel·lícula s'ha endarrerit fins aquest gener del 2022, no han estat exactament 25 anys, una mica més, però vaja, ja amb això no hi ha problema. I en quant al rodatge, va començar el 23 de setembre del 2020, a Wilmington, s'ha rodat allà a bastants carrers, l'escola secundària és la Wilston Middle School, i el rodatge es va acabar el 17 de novembre del 2020. I, per altra banda, s'ha fet també una cosa molt típica en aquest tipus de produccions, que és rodar diverses versions del final per evitar filtracions abans de que s'estrenés la pel·lícula. Aleshores, potser hi ha algunes versions que s'han rodat i que no hem vist diferents identitats dels assassins. I no sé si voleu comentar alguna cosa de la producció o passem a comentar els personatges.
Bé, no ho has comentat, però pel mig hem tingut la sèrie de televisió.
No ho he comentat.
Que bé, això, les dues primeres a MTV va tenir un èxit bastant moderat i tenien moltes esperances amb la tercera, que va passar a Pia Cook, si no recordo malament, i que va ser un fracàs estrepitós ja la tercera.
Recordem per això que no tenia res a veure amb la saga cinematogràfica, era una antologia, no?, d'històries de terror.
Bueno, no ben bé, eh? Tenia bastanta connexió, tot i, no sé com dir-ho, és el mateix univers, però com si l'anterior no hagués succeït.
Ja. Yeah. Bé, jo vaig veure el primer capítol, crec, i no vaig passar d'allà, t'ho he de dir.
Bueno, com a adolescent t'ho passaves bé, com a adult no crec que t'ho passessis bé.
Doncs va, anem a parlar una mica del cast que trobem a la pel·lícula. De moment comencem per el cas jove i aquí doncs, aneu dient cosetes, us els dic i llavors els comentem. Melissa Barrera és aquesta nova protagonista, Sam Carpenter, actriu que hem vist, per exemple, a la pel·lícula In the Heights, el Mason Goodwin, que l'hem vist a la sèrie Love, Victor, tots són de sèries i pel·lículetes on surten adolescents, vull dir que Mickey Madison sortia, era ser una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, era Sadie. No sé si la recordes.
Sí. Però bé, és que el paper que té, pobre, és horrorós.
Bé, Dylan Minnette és fa de Wes, que és l'actor que havíem vist de Por 13 Razones. La Gina Ortega l'hem vist a la segona part de Babysitter, aquesta pel·lícula de Netflix. El Zach Quaid el tenim de The Boys, la sèrie d'Amazon. I llavors ja vindrien els personatges de llegat que els comentarem després. No sé, què teniu a dir d'aquest repartiment?
No són mal actors, perquè es nota que dolents no són, però jo crec que els papers que els han donat costa molt treure-li suc. A mi qui m'agrada més és la Jasmine Savoy, que és la que coneix les pel·lícules de terror i de més, i totes les regles, que mira, m'ha caigut en gràcia.
Sí, potser perquè me l'he deixat, perdoneu, que ve de Yellow Jackets.
Te l'has deixada i té una carrera ja una mica important en televisió.
Ho fa bé.
És aquesta amb qui t'agradaria tenir una tertúlia de cine. Perquè...
Bueno,
no, encara que tu tinguis tant, les teves...
M'agrada el personatge, però no hi tindria una tertúlia.
Encara que tu tinguis les teves idees, és d'aquestes persones autodidactes, és a dir, que ja ho veus, que es posen maratons de pel·lícules, que parlen de gènere i parlen així amb les etiquetes aquestes, no? Que no és un reboot, que m'ho li deia, és una altra cosa, no? I ens anava a l'audiència, ens anava doncs fent la classe d'allò que estàvem veient.
Una recuela.
Que no és una prequela, és una recuela, perquè aprofites protagonistes de la primera pel·lícula originals, però amb un altre, combinats amb un càsting renovat i amb una trama similar.
Una... Però no té sentit, perquè això ha passat sempre. O sigui, això de documentar una recuela té sentit quan els actors de la primera no han aparegut durant no sé quantes entregues i els recuperes. Però aquí, que han aparegut en totes les entregues, no té sentit que ens venguin això. És que aquest és un dels grans problemes. A Halloween ho poden dir. Té fins a cert punt sentit. Però aquí, que sempre hi han sigut, què m'estàs venguent? És que no és un gran retorn, és que mai han marxat.
Potser com que és part de les nous protagonistes joves, és una mena de...
Però ja passava a la 4 i a la 3 i a la 2. Sempre hi ha hagut nous protagonistes i els vells, que sempre hi són.
Sí, però és tornar a reconnectar amb el públic jove que anirà a veure la pel·lícula.
La diferència és que fins ara, tot i incorporar nous protagonistes, els protagonistes continuaven sent els de sempre, i aquí ja no.
Home!
No, aquí el protagonisme...
Què vols que et digui,
A més, té molta dona protagonista, també, no? Vull dir que...
El pes de la pel·lícula te l'acaben portant ells.
Sí, però al final... però... No vull avançar, però Neve Campbell...
Com fan avançar la trama els personatges nous?
No,
de cap manera, qui avança la trama són els personatges antics.
Però sense pràcticament sortir. Perquè...
Sí, aquí ve... Per això et deia que per mi hi ha molts moments que es fa pesat, perquè no avança res quan no hi són ells. Només avança quan apareixen els actors a la primera.
Clar, és que jo, el que m'ha passat és que els he trobat molt a faltar, perquè surten menys del que a mi m'agradaria, sobretot Neve Campbell, que surt a l'últim... terç o una mica més avançat per...
Perdona, que... és que clar, Neve Campbell és el teu ídol.
Jo, Neve Campbell, des de...
Anava a dir sexual i romàntic, des de...
Tots cinc, a TV3, jo ja estava enganxat allà.
És que estem parlant de Neve Campbell, per l'Ignasi, que és...
Jo ja la coneixia, quan va sortir Scream, que deu ser dels pocs que...
No es pot dir res d'ell, o sigui, és estar en un altar i Neve Campbell forever. I és bona actriu, i m'ha encantat veure-la. I també parlar amb la Courtney Cox, que també crec que ha estat molt bé en el seu paper. Vull dir, tot és que era com molt natural, no? De fet, ho han dit, que tornar allà és que s'ho han passat molt bé.
És que la 4 molava perquè aquests actors a la saga veies com havien evolucionat, havien passat coses, com tornaven a fer vida a Woodsboro, i tot això ja estava superxulo. I aquí és, els hem de fotre la trama i són els únics que mouran la trama, i els enxufen. I ja que parlem de Neve Campbell, és que a mi m'hauria molat que recuperessin actors dels 90, com per exemple Jennifer Love Hewitt, amb Freddie Prinze, que els portessin aquí fent paper secundari, si vols, però aprofitar-ho i fer una contraposició noves generacions i el terror que els agrada amb el que suposaven les anteriors. Bueno, el Neo Slasher dels 90. És que jo hagués triat per aquí i no.
No sé si també des de els productors el que volien, quan van veure el guió estaven una mica aterrits, però quan van veure el guió, que era un homenatge total a Wes Craven, li van donar el vistiplau, i jo crec que és que era això el que buscaven.
Però, a veure, tothom sap qui és Wes Craven, qui va mirar aquestes pel·lícules?
No.
Doncs, clar. Que facis un homenatge em sembla bé, que dediquis la temàtica, és que després en parlarem, però és que hi ha un component que no encaixa gaire gens aquí, però bueno.
A mi el que m'ha sobtat i que trobo que també se li treu poc suc, o que ha estat molt contingut, i entenc que potser és part del matís del seu personatge, ha estat en Jack Quaid.
Contingut no, a veure, la seva actuació és bastant explosiva.
No sé. Clar, és
jo
que
tampoc l'he vist tan explosiva tota
l'estona.
Jo veure
el The Boys crec que és molt millor actor del que ens mostra aquí en aquesta prova.
Sí, això sense cap mena de dubte.
No sé si has vist The Boys, però...
Sí.
Allà, que també en una entrevista li feien broma, diu, fan uns personatges... O sigui, ell és una persona molt dolça, aparentment, no? Té un... No té un tarannà i un físic dur, unes faccions marcades que dius, ostres, aquest... li van els personatges d'usos i en canvi es veu envoltat d'uns papers plens de sang. O sigui...
Sí, però és el tipus corrent que es troba envoltat en situacions que no...
Sí, sí, però és bon actor, a mi m'agrada.
Sí, sí que ho és.
I trobo que aquí, ja ho sé, potser és el personatge, està clar, però...
Home, no és el personatge més ben escrit de la pel·lícula.
No.
Pues el que millor encaixa dins de l'univers Scream.
Sí, això és cert. Sí, sí.
Perquè els altres actuen com si fos una pel·lícula de terror comuna. I aquest no, aquest és conscient de la pel·lícula que està actuant.
Abans de saltar, perquè estàvem parlant dels actors així de llegat, jo torno a dir que m'ha faltat Neve Campbell i que fos una secundària que surt a l'últim terç. Jo, Neve Campbell, hauria d'haver sortit tota la pel·lícula de principi a final. Això per començar. I sobre David Arquette, com a Dewey, jo crec que la pel·lícula no l'ha sabut escriure bé.
Ai, David Arquette.
Perquè és un personatge que és l'element còmic de Scream. Humor, i era un personatge supertendre, és a dir, com a espectador...
Home, encara ho és.
Pues jo aquí...
Està una mica deixat de la mà de Déu.
L'he vist deprimit.
Sol, deprimit.
L'he vist un personatge trist, quan no ha estat mai un personatge trist, diu.
Viu en una caravana.
No l'han entès. Aquí jo crec que ha fet el guió, no ha entès que era Dewey ni el que Dewey feia en les pel·lícules de Wes Craven i el que representava. No l'han entès. I em molesta molt com tracten a Dewey en tots els aspectes en aquesta pel·lícula.
Clar, és que és l'estereotip, no? El xèrif, retirat...
Però és que això ja sortia a Scream 3, que vivís, que és en una caravana.
Ja. Yeah.
Que som la mare.
Bueno, és continuïtat, Jacint.
No és continuïtat.
No, però jo... A veure, jo és que penso, ja que vols fer una nova entrega de la saga, que estàs reinventant, que vols fer el metallenguatge, fes alguna cosa diferent, no copiïs el que s'ha fet. Tens, per exemple, Final Girls, que és una pel·lícula collonuda, que també juga amb això i fa una cosa diferent i no cau en la repetició. Si caus en la repetició, és que estàs abocat al desastre, perquè això ja s'ha fet abans i millor. Aleshores, sí, jo em puc entretenir, m'ho puc passar bé durant l'estona, però no m'aporta res la pel·lícula.
És que a la 4 vam fer això.
Ja.
A la 4 era, respectem els personatges de la saga, han evolucionat, la seva vida és diferent, s'han de tornar a enfrontar una cosa que ja han viscut altres vegades, i tenim una nova generació que són una mica perdillos, però comença a tenir una mica de gràcia. Aquí, no. És que aquesta és una quarta part mal feta.
El que passa que també les referències meta giren molt entorn d'aquesta saga punyalada, que és la pròpia saga Scream, però clar, és, mentre les altres també presentaven o parlaven de pel·lícules de terror que ja estan fetes, que tu coneixes, en aquesta no. És a dir, no surts de l'entorn Scream i tot i així s'inventen coses, perquè estan parlant de sagues, o sigui, d'històries que s'han portat al cinema que mai s'han fet, que no els hem vist dins de Scream. Aleshores, no sé si això connecta tant amb l'espectador amb el que espera de Scream.
No. I si ho planteges com ho plantegen ells, encara menys. És que no sé quin públic busca, si públic nou, públic vell o què busca.
Jo pensava que buscava públic jove, sí, però públic que ha vist, no? Són 25 anys de la primera, clar, jo què sé, que la primera l'hagis vist amb 12-13 anys i que te vagis exacte, i vagis reenganxant les generacions, jo què sé, el teu germà, germana petita, etc.
Això no passa.
Això no passa. Doncs és que, clar, per les autorreferències que es fan dins de la pel·lícula, perquè hi ha una escena brutal, que no es pot dir encara, en què es parla del fandom, no?
Sí.
Clarament. I llavors dius, això m'ho estàs dient directament perquè Scream, els fans són molt viscerals i us han dit que no us passeu d'aquestes ratlles i que heu de portar aquests perquè tothom estava pensant i és allò, es fan porres de ai, i tornarà aquest actor? I tornarà aquell altre? En Matt Dillard, no? I tornarà o no tornarà? Vull dir que devien tenir pressió per part dels fans.
És que hi ha un punt que sembla que la pel·lícula estigui contestant les crítiques dels fans.
Clar,
encara que
sí,
els fans no les hagin fet. Prèvia,
bueno, no ho sabem. Potser
bueno,
sí que
els han
fet
després, però ells ja s'estan autodefensant, la pròpia pel·lícula s'autodefensa de les crítiques que sembla ser, o que ells creuen, que li farà el públic. quan potser vam...
És que per mi és un altre problema. Aquesta pel·lícula no dius que surt Neve Campbell i de més i te'ls trobes allà, hauria funcionat molt i molt bé, perquè almenys tindries l'impacte. Però no ho han fet. O sigui, t'han vengut com que tornaven als sectors aquests.
Ja.
M'hauria molat més emportar-me la sorpresa. Total, pels papers que fan era bastant fàcil d'amagar-ho.
Sí. Tot i que jo penso que...
No haver-ho fet així.
Clar, jo crec que la saga Scream l'haurien de fet amb els actors originals, com a principals. I si s'apunten els altres, com sempre, que s'apuntin de secundaris. Però la tripleta protagonista és la que és. I no ens hem de moure d'aquí.
Sí.
I per mi aquí és el gran error de la pel·lícula. Posar el focus en uns altres personatges, que és que la saga Scream no és això. Al final dius, ho han fet així, per què? Perquè volen anar a un públic nou. Jo no sé el públic nou que haurà anat a aquesta pel·lícula. La manera de fer-ho, clarament, és amagar el número. Si amagues el número, és una manera de dir, això tot comença, és nou, és una nova pel·lícula, quan en realitat no és així. És aquest autoengany. O enganya l'espectador per recaptar més diners.
Bé, si t'hi fixes, no sé si heu pogut veure els tant percents de gent que ha anat a veure la pel·lícula. Majoritàriament, bueno, bastant empatat, homes i dones, però tots... majoritàriament, em sembla que era un 70% a partir de 25 anys.
Imagina't. Que...
O sigui, que el públic jove no ha arribat a aquesta pel·lícula.
Que és el públic que diuen que està deixant d'anar al cinema.
A la sala?
Sí, a sales.
A la sala de la meva sessió hi havia una parella molt jove, eh?
Sí, bueno.
Ja ho sé.
El públic no americà és, també és diferent
és una,
del d'aquí.
És una enquesta... molt primitiva la que acabo de fer, molt simplista, eh? Però, clar, sí, han estat... Com ho saben les edats? Que te fan posar l'edat quan compres l'entrada?
Bueno, ja saps que fan els passers primers, el primer cap de setmana sempre fan allò que omplis una butlleta per saber la teva edat i de més,
i perquè així serà l'impacte. I un punyal de...
Unes crispetes.
Pot ser. Mm. Allà sí que ho mesuren molt totes aquestes coses per saber l'impacte exactament aquí.
Sí que s'ha fet molt de màrqueting, no, Jacint? Molta promoció, apunta't, no? He vist el Twitter de la pàgina oficial de Twitter de Scream a Espanya i als Estats Units, això, molta promo. Apunta't abans de tal dia, fes-nos retuits, fes-nos tal, que pots tenir unes entrades.
És que aquí a Espanya han apostat pel públic jove. No sé si us vau enterar que el passe de premsa no el van fer i el van substituir per un passe d'influencers.
Ah, què dius?
T'ho juro.
Que bonic.
Perquè pensaven que...
I no, te van trucar, tu?
Devia tenir el mòbil apagat.
Ah, clar.
Bueno, millor que no em convidessin, eh? Perquè hauria sortit bastant cabrejat, també t'ho dic.
Fem una cosa. Ara començarem amb spoilers. Dedicarem uns últims minuts a parlar de quatre cosetes amb spoilers. Si no heu vist la pel·lícula, no voleu saber res de com acaba, ho deixeu aquí. És la part final del programa, per tant... La setmana que ve tornem, i si heu vist la pel·lícula i no us importa saber com acaba, doncs continuem. Doncs va, últims minuts amb spoilers i hi ha diversos temes, potser a tocar... Jo en trec un, eh? I vosaltres, si voleu, traieu alguns altres, us vinguin de gust parlar. És que Ulrich, que seria l'aparició sorpresa de la pel·lícula, el convidat que ningú s'esperava, com a Billy Loomis, o Billy Loomis CGI, perquè està igual que la pel·lícula del 96, i està, aquí el tenim. En aquest... A veure, està mort el personatge, no pot tornar a la vida... però apareix com a fantasma de la protagonista, perquè se suposa que és la filla de Billy Loomis.
Que aquí és on molta gent diu és que aquest és un gran homenatge a Wes Craven perquè les aparicions fantasmals i de més, no sé què, no sé quantos. Per mi falla absolutament tota aquesta subtrama perquè realment no influencia, no et desperta sospites cap a la protagonista en cap moment, i a mi no m'aporta absolutament res. A més, si estigués una mica ben fet, ho acceptaria, però és que està molt mal fet. Molt. No sé quina tecnologia han usat, però és horrorós.
A mi no m'ha semblat tan horrorós. A mi m'ha semblat com una pel·li dels 90. Vull dir, bueno, no sé, molt, una mica sèrie B, eh? Sí, imatges,
veure,
així.
Però... No és el de Marvel, però tampoc està malament.
No està malament, Jacint. Jo crec que anava amb el to també de la pel·lícula, eh? No sé, l'estètica... És que realment no li he dedicat massa temps a pensar si era una aparició molt bona de qualitat o quina tècnica o...
A mi m'ha fet gràcia veure l'Skeet Ulrich allà. Que qui no ho sàpiga no és Johnny Depp, és que és Skeet Ulrich.
Per què? El confonen?
Home,
sempre l'han comparat.
Sí, home, no, s'assembla molt al Johnny Depp de 10 anys enrere.
Anava a dir, perdona.
No, del d'avui en dia
que,
no.
Clar.
Però el Johnny Depp de, no sé, de Pesadilla en Elm Street, per exemple, és clavat a l'Skeet Ulrich de Scream. O sigui,
yeah.
Fins i tot
el
pentinat.
Però han pres camins diferents, eh?
Sí.
Amb l'edat.
No, i si els veus ara de grans no s'assemblen en res.
No, no.
Però sí que és cert que en aquest moment de la seva vida els dos actors eren clavadets.
No sé, tots els que no hem dit, clar, que, perquè no podíem, és que tots els actors i actrius joves, els que han entrat de nou, són fills o estan relacionats, emparentats amb antics membres de personatges protagonistes de la saga original. I clar, això, mira, no ho sé si té la seva gràcia o no, però és com que és genètic, no? Hi ha coses que s'hereten.
Sí, però no sé.
Clar,
també... Uns que
molt,
són els nebots de...
Pinces, eh? Vull dir, és com...
d'en Jamie Kennedy... Uf. Doncs val, d'acord, però
clar,
no...
Potser si haguessin recuperat a personatges, el que deies tu abans, no? Haguessin recuperat a personatges que ja sortien a les anteriors pel·lícules, els supervivents, i haguessin estat... Que una mica ja ho han fet, perquè hi ha un parell de personatges, però queda molt d'aquella manera. Tenim
a la
Sheriff, sí, sí, que ja sortia a Scream 4, que era l'ajudant el David Arquette, que és la Marley Shelton, l'actriu, i llavors també tenim aquesta actriu que és la Heather Matarazzo, que també sortia a Scream 3, que era una actriu que sortia molt a aquella època. Totes les pel·lis d'estudiants sortia aquesta actriu.
La Heather Matarazzo és la que fa de mare,
sí,
dels dos...
Sí, sembla que és la mare dels bessons. O no sé. Sí,
sí, se suposa que són bessons.
Sí, sí, sí.
D'aquesta
sí.
Actriu que ens agrada, eh, Jacint? De...
Sí.
Ara us ho diré, eh?
Era la lletja de les pel·lícules aquestes d'estudiants. Sí, perquè li feien aquest paper, eh? Sí, sí, sempre era el mateix.
Bueno, aquí surt 3 segons, no? O 10. Vull
clar,
dir,
però
tampoc...
dius, tu fas una pel·lícula que omples d'aquests personatges que han sortit a la saga i tal, jo crec que aquí sí que hagués estat un bon homenatge.
És que maneres de fer homenatges se'n tenien molts i em sembla que han agafat els descartats directament.
I a mi m'ha molestat molt que es carreguessin a Dewey. Jo ho he de dir, no m'ha agradat.
A mi no m'ha molestat perquè crec que és la gràcia d'aquesta pel·lícula, que la primera van filmar que se'l mataven i després van decidir que tenia que sobreviure i van rodar novament l'escena. Si no veig malament com a homenatge a la primera, a mi el que molesta és la manera. O sigui, està gravat amb una desgana que, no sé per què t'han desganat tot plegat.
Bueno, i quan t'enteres al final... que qui és l'assassí,
sí,
trenca totes les lleis de la física possibles. O sigui, és
sí,
impossible,
sí, sí.
Impossible. O
sigui, no, perquè si és una... Potser és una mena de...
Té superpoders.
Ai, de com és? El puny de... No? Com, sí, si té aquest el yin i el yang i té energia, potser sí que pot fer, no? Alguna arma marcial. Ahà.
Mm-hmm. Sí, clar.
Escolta,
clar.
Que és la Sadie, eh? Que és de la família de Charles Manson, eh?
Sí, sí.
M'agrada l'actriu, eh? Té aquest to i aquest posat pertorbat, però aquí se suposa que l'ha d'anar dissimulant fins al final, no? Està bé, l'actriu, ho fa bé.
Sí, però és que tampoc... No t'esperta sospites
no,
i com
no,
veus
no.
Que és ella, tampoc dius, ah, doncs val, com si
sí,
és...
Sí, jo quan ho vaig saber vaig pensar, i com l'has pogut matar? Quina força que tens a dir, perquè és per davant i per darrere. És que és una cosa bàrbara.
Clar, jo també el que m'esperava aquí, com que ja havia vist que això era un homenatge que calcava moltes coses de la primera, ja m'olorava que eren dos assassins de bon principi, pràcticament. No sé si vosaltres també us ha passat el mateix.
Què va? Fins sí. Que no ho diuen, que són dos. Perquè
no,
sempre són
però
dos.
Però la gran innovació... No, la gran innovació...
Ho diuen a la pel·lícula,
bueno,
sempre són dos.
Però des de quan?
No.
Des d'Scream. Des de la primera Scream.
Sí, des de la primera ja. Scream. Ho diu la Neve Campbell, em penso. O un
Però això és mentida, perquè la 3 és un.
Clar, no sempre ha estat així.
Ah.
Sí.
Algú diu a la pel·lícula, no us en recordeu? Algú del càsting més antic diu el tanto perquè sempre són dos, no? Bé, no sé, és veritat que m'ha agradat aquest joc del despistar, que ja és propi de Scream, que fa el personatge d'en Jack Quaid, no? que és el xicot de la Sam, que no s'entén perquè... O sigui, les raons per les quals ha marxat de la llar familiar, ha deixat la germana petita ressentida, tota aquesta trama... És que...
No.
És tremenda.
No s'aguanta per enlloc. Això sí, igual però, que dius... No, és que havia agafat l'inhalador. I com que havia agafat l'inhalador, he acabat provocant tot aquest efecte en cadena que estava supercalculat que acabaria així.
Sí, per anar a la casa d'estú, per tornar a repetir, recrear aquella festa... Bueno, fantàstic.
Però això tampoc molesta excessivament, perquè Scream també... O sigui, al final de la primera pel·lícula també era una bogeria que dius... Bueno, ja la lògica argumental ha quedat... desplaçada per fer un espectacle.
És divertit aquesta cosa de els està matant en un lloc concorregut davant de gent. O sigui, i ningú se n'està assabentant, que és aquesta cosa d'Scream també que té, no? Que d'alguna manera va obrir aquesta veta de, mira, estan passant aquí al teu cantó i no t'estàs adonant de res. Esteu tots aquí bevent borratxos i passant-vos-ho bé i mira què està passant al jardí. No, el que no recordo... Jo havíem parlat, tu potser, Jacint, sempre s'ha dit Ghostface?
En un principi tenia un altre nom, però es va quedar com a Ghostface. Sí.
Val.
O sigui, durant la producció i la primera pel·lícula, no sé si en el doblatge, però sí que se l'anomena d'una altra manera.
Jo crec que en el doblatge mai... Jo no l'havia sentit com a Ghostface. Clar que tampoc abans, 25 anys enrere, les pel·lícules doblades no s'hi barrejaven anglicismes. No hi havia aquestes coses. Ara són més moderns, i ja podem dir Ghostface en una pel·lícula doblada al castellà. Que el doblatge, algun doblatge... Bueno, aquest no està malament, no? Està bé. Correcte.
Correcte.
Sí. No sé, si voleu comentar alguna cosa més d'espoilers o fem ja conclusions finals a la pel·lícula?
No, d'espoilers jo diria que ja està.
Li han preguntat a la Neve Campbell que amb qui està casada en la ficció, amb la saga.
Que no sigui algun dels personatges que ja sortien a la saga, vols
dir? És el detectiu de la tercera.
Correcte.
Oh.
És en Patrick Dempsey, que feia, quan estava fent... Es veu que la Neve Campbell, que jo no l'havia vista, no sé en quina temporada d'Anatomia de Grey, va fer ella el paper de la germana d'en Patrick Dempsey. Clar, era una mica estrany. Mm. Bueno, divertit, diu ella.
Bé, doncs, jo, per acabar, dintre de tot, doncs jo m'he entretingut, la pel·lícula no m'ha avorrit, no m'ha portat res tampoc, si no existís jo crec que estaríem tan tranquils, i bé, una oportunitat perduda per no haver fet alguna cosa millor, i potser és que el públic al qual va destinada també potser és d'aquells que no miren pel·lícules abans de la data que van néixer, no? Per la qual cosa explicaria que no hagin vist cap pel·lícula de Scream i aquesta tingui més sentit.
Això és un prejudici.
Sí, però hi ha molta gent que ho fa.
Cap a la joventut.
Però hi ha molta gent que ho fa. O sigui, tot allò d'abans que vas néixer és com molt antic. I ja
tenen
no...
altres referents. És el que hem dit abans amb en Jacint. Jo crec que tenen pel·lícules de terror, altres referents. I ja està.
Hereditari.
Insidious, coses d'aquestes.
It follows entre el jovent sí que va calar bastant fort.
Home, està, sí, Chucky, però encara hi ha
a mi m'agrada.
Que mira Chucky.
Home, i tant que sí, Chucky tota la vida s'ha de mirar. Més faltaria.
Tota la vida.
Home, ara que tenim la sèrie a tope amb Chucky.
És veritat, per què no mata iaios en Chucky?
Per què?
Mata de tot.
Què vols dir que no mata iaios?
Sí,
no mata iaios.
Sí que mata, sí.
Clar, sí, mata pares, no? Pares i mares.
Pares, però perquè iaios
té un,
no.
Perquè té un trauma...
d'abandonament de jubilats i matar jubilats.
Bueno, va, voleu dir alguna cosa més o acabem?
Com hem acabat?
Jo, a veure, estimats senyors d'Spyglass, teniu una franquícia, veig que us costa una mica tirar-la endavant. Estic buscant feina com a guionista, m'ofereixo, tinc idees noves que crec que poden enganxar un públic molt ampli i que crec que podria ajudar a revifar una mica la saga, o sigui que, sisplau, ja sabeu, estic aquí.
Perfecte. I, a més, domina l'anglès.
Ghostface.
Jo només... jo què sé, mireu-la, mengeu crispetes, es fan espans i t'ho passes més o menys bé i ja està. El que volia dir és que ja he vist, com a conclusió, no se sap si a partir d'aquesta començaran a estirar com un xiclet i comença una altra saga. Perquè la idea no era aquesta. En canvi, estic veient a les xarxes que ja la Courtney Cox deia poder sí que hi haurà un Scream 6. Poder... I clar, dius, a veure com. Què fareu? Fareu un Scream 6?
A veure, per poc que recapti, la pel·lícula ha costat 4 duros, tindrà beneficis. Per tant, tot és possible.
Però no era la idea original. Bé, ja ho veurem. Ja ho veurem. Potser en aquesta Scream 6 veiem en Jacint Casademont en els
crèdits. Però que surti ella de protagonista, eh? Si no, jo ja no...
Ah, la
Neve Campbell.
Qui? La Neve Campbell.
Home, clar.
Saps no què faria jo amb la mal cor? Estap, punyalada. Començar una nova franquícia que fos punyalada.
Però, veritat, bueno... Mira, seria una manera de fer el reboot sense fer-lo. Molt bé, va, vinga, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Jacint, Marta, i anem a acomiadar el programa. Que vagi molt bé, fins la propera.
Adéu.
Adéu.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. La música que heu escoltat avui pertany a Shane Ivers, de Silverman Sound, Eric Matthias, de soundimage.org, Scott Buckley i Epic Soul Factory. Qui us parla? L'Ignasi Arbat. M'acomiado de tots vosaltres. Recordeu subscriure-us al canal de podcast a iVoox i sobretot feu un m'agrada en aquest àudio encara que ens escolteu per alguna altra plataforma. No us oblideu també de visitar la nostra web ningunoesperfecte.cat. La setmana que ve hi tornarem amb més coses. Cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.